xarxa.
Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
Bon dia a tots i benvinguts. Què tal, com esteu? Arrenquem, quan són les 10 i 3 minuts, estarem amb tots vosaltres fins les 12 en punt del migdia d'avui divendres. Divendres, que fort, divendres ja. Divendres 21, dia mundial de la poesia avui. Dia mundial de la poesia, ara ho confirmarem, però avui és aquest dia especial en què val la pena agafar versos i començar a repassar els bons poetes del nostre país. I és important, en el context en què ens trobem, repassar els bons poetes del nostre país. La cultura és el que ens farà lliures. La cultura, el coneixement, l'educació, al final, és el que ens ensenya a pensar i ens dona arguments i ens dona eines per crear-nos una opinió i poder treballar-nos un futur i combatre totes aquelles intoxicacions ideològiques que moltes vegades tenim al nostre voltant. En un context on hi ha molta gent jove que s'emmiralla amb l'extrema dreta mundial, no només europea, sinó també a Amèrica, a Rússia, a països llatinoamericans, en un context on sembla que la vida fàcil és aquella que ens arriba, diguéssim, dirigida des de el sector polític. Seria una de les qüestions que explicaria per què els joves prefereixen, o el 25% de joves prefereixen una dictadura que l'actual democràcia. És important ensenyar-los, veure nosaltres també que les dictadures, que algú pensi per tu, mai és una bona decisió. Que algú decideixi per tu, mai és una bona decisió. Perquè al final l'ésser humà, perquè al final és un animal, com d'altres, racional, però un animal al cap i a la fi, acaba mirant cap al benefici propi. Per molt generosos que siguem, al final sempre hi ha aquest punt de supervivència que acaba condicionant-nos. I quan algú decideix per tu, poses en mans, a les seves mans, el teu futur, poses en les teves mans la teva vida. I això, diguéssim que mai ha funcionat. El que estan fent ara el govern americà, Donald Trump, amb l'eliminació de l'Agència d'Educació, és a dir, eliminant o posant en mans dels estats tot el tema de control de l'educació i, sobretot, beques a les famílies més desafavorides, és un dels elements que, penso, hauria de fer sortir a la societat americana al carrer. I crec que és un dels elements que cal que expliquem molt bé i repetim molt bé a tota la gent que tenim al nostre voltant, especialment joves, perquè entenguin fins a quin punt les elites econòmiques els molesta i els interessa poc que la societat, que els treballadors, que el gruix de la població pensi i tingui opinió. Perquè si té opinió i pensa, els dificultem més les seves decisions, la seva manera d'actuar i, per tant, el seu enriquiment. Tenir cultura, tenir coneixement, haver estudiat, tenir un, no només l'ESO o l'EGB o el que estudiéssiu, sinó poder accedir a elements alts de formació és fonamental per tenir opinió. I a partir d'aquesta opinió, poder resistir-nos, poder negar-nos o poder combatre des de la pau i des de la ideologia, aquestes elites econòmiques que moltes vegades intenten laminar els nostres drets per guanyar els més diners, vaja, per enriquir-se. El que està fent a dia d'avui Donald Trump, que esperem que algú li pari, és no només empobrir el seu país, sinó que és empobrir el futur del seu país, empobrir-lo ideològicament, limitar-lo, aconseguir que la capacitat d'enriquir-se, de viure, de pensar, d'opinar, d'investigar, de crear, d'aportar, quedi només en mans d'aquells que poden pagar-s'ho. És a dir, quedi només en mans d'aquells que formen part d'una determinada elit. Que aquest pensament es posi en un dels països més importants del món ens ha de fer posar les barbes a remullar, sobretot quan veiem que Itàlia, Argentina, determinats països del nord d'Europa, arriben governs que veuen amb simpatia les ideologies que venen i que provenen dels Estats Units. Vaja, el que fa Vox a l'estat espanyol, Abascal se'n va aplaudir el president, un mandatari de govern, que el que fa és empobrir intel·lectualment la seva població. Ergo, ens fa pensar que al final el que ell busca és empobrir també intel·lectualment la població d'aquí. I contra això ens hem de rebel·lar. No hi ha un altre camí. Contra això només hi ha la lluita social, pacífica, si cal, o no, si s'escau, però només hi ha la realitat de lluitar, de rebel·lar-nos i de revoltar-nos. I em preocupa molt veure amb quina actitud de mesells socialment estem acceptant tot el que està passant també al nostre país. En quina actitud de mesells estem acceptant, doncs, arribar tard a la feina, no poder anar al metge, posar en risc el nostre treball perquè hi ha un sistema de comunicació que no funciona, perquè hi ha unes carreteres que no s'estan gestionant adequadament, perquè les elites estan encarint el preu de l'habitatge i ens estan deixant sense oportunitat de poder tenir un sostre com Déu mana, i si no nosaltres, els nostres fills. I ho estem acceptant masellament, sense aixecar la veu, sense massa revolució, sense massa reivindicació. Veiem com a poc, doncs, els nostres drets, no? El dret a l'habitatge, el dret a una lliure mobilitat, el dret a uns serveis dignes. Podríem parlar de la sanitat pública, també, que no està passant ni de llarg els seus millors moments. Recordeu, Jorge Fernández Díaz, les hemos cepillado la sanidad. Les hemos desmontado la sanidad, exacte. Quien cepillaba era el Guerra, quien desmontaba era el Jorge Fernández Díaz. Com des de la nostra societat estem acceptant que això estigui passant sense ni tan sols aixecar el dit. Mirem el que està passant als Estats Units, mirem amb preocupació, mirem també el que està passant al nostre país i a nivell social, de veritat, prenguem la decisió de fer alguna cosa. Perquè si no, al final acabarà passant el mateix que els hi passa amb ells. Els hi desmuntaran el sistema educatiu, a nosaltres ja ens hem mig desmuntat el sistema sanitari, ens estan desmuntant la mobilitat i aniran caient, ens estan desmuntant el sistema d'habitatge i aniran caient tots i cada un dels drets fonamentals pels quals tant van lluitar els nostres avis, tanta gent ha mort al llarg de la història i tantes suors i llàgrimes hem gastat, hem utilitzat per defensar-los. Si no volem perdre un llençol, cal que ens hi posem. I ni Amèrica amb l'educació, ni aquí amb les infraestructures bàsiques, veig que la societat estigui massa per sortir a reivindicar-ho. Esperem que canviï. Avui serà un programa d'acompanyar-vos, d'informar-vos i d'intentar mirar el cap de setmana. Benvingudes.
La ràdio, amb Josep Maria Cano.
Molt bé. A veure, sí, ja ho sé, és Londres. És Londres, però amb l'aeroport sense que es cremi. Què és el que els està passant a Heathrow, eh? Recordeu que si havíeu de volar, tots els vols cap a Heathrow, anul·lats. I ja veurem quin merder tenim. És una mica Londres, o si ho voleu, Lleida. No? A Lleida estan molt acostumats a això, d'aquesta boira permanent, aquest cel gris. A nosaltres ens costa més, però bé, en tot cas, escolta'm, ens hi estem acostumant. Cert és que trobem a faltar una mica de vitamina D, però també és cert que tot això ens està anant molt bé perquè la vegetació es recuperi i perquè a poc puguem tornar a la normalitat en això que n'anomenem pantans i que no deixen ser gallades d'aigua, perquè es buiden i s'omplen a la mateixa velocitat. Tu, són... No sé, han passat del 20 al 50 amb 10 dies i dius, home, no, una mica més de capacitat. Bé, previsió del temps. En Quim Serra és qui ens a la porta.
Hola, què tal? Molt bon dia. De moment continuem una jornada més parlant de pluges, precipitacions febles, les que cauen aquest matí, però podrem tenir alguns xàfecs més intensos de cara a aquest migdia, primeríssimes hores de la tarda. Després entrarà vent de garbí moderat que s'endurà la nuvolositat i farà que fins i tot acabem veient una mica el sol aquesta tarda. Tot això amb unes temperatures que doncs s'han de pujar, s'han de mantenir relativament suaus en el dia d'avui, aquest cap de setmana baixant una mica, però de moment de fred poc. Sí que farà molta humitat, però l'ambient serà bastant agradable al migdia. De cara a demà dissabte, doncs tindrem un matí amb estones amb sol a primeres hores, després augment dels núvols, entre el migdia i les primeres hores de la tarda passarà una altra línia de precipitació que ens creuarà, per tant, cap al migdia, com dèiem, primera hora de la tarda, després tornaria a millorar, demà amb vent del sud-oest de garbí, que serà de fluja lleugerament moderat, i amb una situació marítima que, per cert, avui estarà molt alterada, amb maregassa, amb onades que poden arribar als 3 metres d'alçada, i de cara demà anirà disminuint l'alçada de les onades, però es mantindrà una mar de fons també molt significativa. De cara diumenge, el temps continuarà insegur, canviant amb nuvolades que creixeran i que deixaran ruixats ja des de primeres hores del matí, de forma més irregular, però que es podran presentar a qualsevol punt del Maresme. Sembla que dilluns començaríem la nova setmana amb un temps més tranquil, amb un temps més estable, tot i que durant la tarda encara podríem tenir alguna nuvolada i algun petit ruixat cap a la zona del Maresme Nord.
L'actualitat a la ràdio.
Quart de 10 del matí, som a... un quart d'11 del matí som a Ràdio Arenys i explicar-vos que al llarg de la segona hora, si tot va bé, parlarem de salut i d'aquí uns minuts parlarem de les estrenes cinematogràfiques, unes estrenes que veurem per on passen. La setmana passada vam parlar del Wolfram aquell, que va ser tot un èxit. Al final van aconseguir omplint les sales de cinema d'espectadors. Parlant de cinema, de pel·lícula, va ser el ple d'ahir que va portar els polítics de la nostra vila a expressar les seves idees i a fer les preguntes i a fer les seves respostes i, en definitiva, descobrir-nos coses interessants, com habitatge social o que la brossa, finalment... ara us ho detalles. Gemma Roig, bon dia, què tal?
Benvinguda. Molt bon dia, José Maria.
Home, no, és que ja ho dèiem a venir, això, però tu te'n deia que no, doncs dius, no, hem de confiar, però al final això va venir. Saps què? L'altre dia em va fer caure en l'Arnau Berenger, quan va venir aquí a la tertúlia, que quan arribem a 20.000 vilatans, Arenys, d'aquí 3 o 4 anys, tindrem 21 regidors.
Exacte.
Són, en comptes de 17, passarem a 21. 4 regidors més.
4 hores més de sessió plenària.
Ja serà... No acabarem ni... Vaja... After hour.
T'he de dir, però, que ahir va ser un ple que vam poder sopar a una hora raonable, Si bé és cert que jo sopo molt abans,
sí,
els dies de cada dia sopo abans de les 10 de la nit, però ahir a quarts de 10, tancat i barrat.
Home, ja està bé. Tu, més així, no per res, sinó perquè al final... tampoc no sé si els oients ho escolten, això. Massa. Ens hauríeu de dir. Ho escolteu o no ho escolteu? 93, 7, 95, 79, 12, si voleu dir-hi la vostra. Escolteu els plens sencers o només una part? Al principi, al final, al mig, mentre faig el sopar, mentre sopem, mentre em dutxo, no l'escolto mai, me'l menjo sencer, dieu-nos a veure què en penseu. Va ser interessant, no? Sempre són interessants, però
doncs
va ser...
Josep Maria, es van parlar de diverses qüestions. Ara posava sobre la taula una de les destacades, especialment perquè afecta la població aranyenca, el 100% de la població, que és amb la recollida selectiva porta a porta, que finalment s'implantarà a tota la vila passat l'estiu. Això ho va anunciar l'alcalde i regidor de residus, Estanis Forç, després d'una pregunta del Partit Popular que es va interessar per aquesta qüestió. A més, durant l'estiu el que es farà serà una campanya informativa intensiva de tot aquest nou sistema. De fet, tot plegat s'ha decidit després d'una reunió que s'ha mantingut aquesta mateixa setmana amb l'empresa adjudicatària, que és Acciona, i que van acordar juntament també amb els tècnics municipals que aquesta nova recollida doncs arrenqui entre els mesos de setembre i octubre. Per tant, deixaran l'estiu per dur a terme aquesta campanya informativa i serà llavors doncs com posaran en marxa el nou sistema porta a porta. Mm-hmm. En tot cas, veurem com evoluciona a partir d'ara aquesta campanya de sensibilització doncs, que es tirarà endavant. La idea és que l'empresa Acciona doncs, es posi al capdavant ja entre els mesos de maig i juny, per tant, doncs, tindran aquest termini per fer aquesta implantació i també deixaran passar l'estiu.
Per tant, diguéssim que els usuaris...
A partir de setembre-octubre.
Bueno, el que era d'esperar. És a dir, clar, posar-ho en marxa a l'estiu... És com pel cap baix agosarat, i al final doncs, bueno, s'ha acabat imposant allò que ha passat arreu del país, que és que ningú posa un sistema d'aquestes característiques en marxa, poca gent posa un sistema d'aquestes característiques en marxa abans de l'estiu.
Dir-te que es van parlar d'altres qüestions. Una d'elles és que fa uns dies el govern de la Generalitat anunciava la construcció en un termini de temps fins al 2030, sí, si no m'equivoco, de 50.000 sí, habitatges, i està demanant als municipis si tenen solars per poder fer aquestes edificacions. En el cas d'Arenys de Mar, vol cedir 4 solars municipals a la Generalitat en una d'aquestes primeres convocatòries per dur a terme aquesta construcció de nous habitatges. Els solars que cedirà són, per una banda, un que està situat a Canalies, que en aquest cas serà una construcció d'habitatges de planta baixa més un pis, un segon solar que es troba a la zona de la urbanització Les Roses, que en aquest cas la idea que té l'Ajuntament és fer una construcció d'una cooperativa d'habitatges per a gent gran, que és el que des dels tècnics municipals creuen que seria ideal en aquest espai. Llavors hi hauria un tercer solar que seria el pàrquing de l'Escorxador.
Ah, sí?
L'actual pàrquing de l'Escorxador, que en aquest cas la idea seria destinar-hi habitatge dotacional entre 11 o 22 pisos, habitatges, perdona, depenent doncs, de la grandària que tingui cadascun d'ells. I finalment, un últim solar al carrer Vall de Maig, a la zona entre per sota de l'Institut dels Tres Turons, un solar d'allà, que en aquest cas seria una promoció de 24 pisos que anirien destinats a joves. Aquesta és la idea doncs, que farà... que presentarà l'Ajuntament, en aquest cas a la Generalitat. Val a dir que en un primer moment es plantejaven un altre solar que no ho poden fer perquè és de la Sareb, o també les cases que tenen propietat del carrer Capellans i el carrer Sant Francesc, que tenen dues al carrer Capellans i una a Sant Francesc, però finalment, de moment, aquestes les deixaran en stand-by perquè la idea és que en cas que es faci, sigui ja una realitat el projecte per la canalització del Rial del Bereu, probablement hi hauria d'haver alguna expropiació d'algun habitatge i farien una permuta en aquest sentit. S'està treballant en aquesta possibilitat.
Clar, aquí hi ha un tema, i és es parla del pàrquing de l'Escorxador. Recordem que ja hi ha d'haver una obra de canalització que ha de durar 3 anys i que ha de fora de tot allò, i que previsiblement, o quan es parla d'expropiacions, es parla d'expropiacions de les cases que té al costat. Per tant, diguéssim que no és una peça fàcil, aquesta. No és una proposta ara mateix senzilla i no sé fins a quin punt factible abans de les obres del Rial. Com s'ordena això, no? Perquè, clar, fer una casa és un any i pico. Per tant, la fem abans de les obres o ens esperem que fem després de les obres? Com ho fem, això?
En tot cas, veurem a veure si s'accepten aquestes propostes,
clar,
si la Generalitat veu assequible tirar endavant amb aquests solars, veurem què passa i, sobretot, amb el projecte de canalització del Bereu.
Molt bé. Què més, va?
Mira, una altra de les qüestions que es va tractar, que crec que també és d'interès per la població perquè l'Ajuntament es planteja crear una nova llicència de taxis exclusivament durant les nits. El motiu és que molts usuaris que habitualment necessiten fer ús d'aquest servei, doncs no troben durant les nits disponibilitat de taxistes. Aquí a Arenys hi ha 8 llicències i tot i que està reglat per llei que hagin de tenir guàrdies durant la nit, doncs moltes vegades no se les troben. Hi ha hagut una reunió en aquest cas entre el col·lectiu amb un dels portaveus amb l'alcalde, en què se'ls ha exposat que han de complir amb la normativa de treballar durant les nits, però diuen que molts d'ells tenen doncs l'endemà a primera hora del matí, aquesta segons li han traslladat a l'alcalde, declaracions de l'alcalde, que tenen serveis a primera hora del matí i prefereixen, doncs, en aquest cas, cobrir aquests serveis. Aquesta ha estat una proposta presentada directament pel col·lectiu de taxistes, doncs, que Arenys de Mar disposi d'una nova llicència de taxis exclusivament de nits, que, de fet, hi hauria alguna persona disposada a treballar només de nit. S'està estudiant la possibilitat perquè l'Ajuntament no ho veuria del tot bé, tot i que si hi haurien persones disposades a fer-ho, doncs, és una proposta que tenen sobre la taula.
Bueno, deixa de ser curiós, bueno, no ho sé, hi ha coses que no, gestions que són, de vegades costen entendre una mica, eh? Però bueno, els de mercat on deu fins les 8 no obren, els taxis estan treballant i no treballen, bueno, anem fent, no? Les farmàcies bé que treballen, també. Vull dir que, no sé, l'Ajuntament sabrà com s'ha de fer aquestes coses.
També es van parlar d'altres qüestions, el desviament del clavegueram, aquesta oposició del projecte doncs, que anuncia l'alcalde d'Arenys de Munt, o altres temes doncs, que han estat d'actualitat, com el sostre del pavelló, després de que ho parlàvem la setmana passada, d'aquell correu que va enviar l'empresa als partits de l'oposició i que des de Ràdio Arenys en vam tenir coneixement i que vam poder tractar, tot i que no ha estat possible doncs, parlar finalment amb el responsable de l'empresa. En tot cas, es van parlar d'aquestes qüestions i en l'ordre del dia de, en el sí de l'ordre del dia, doncs un dels temes destacats era la pròrroga de 2 anys a la concessió de les guinguetes que ha estat aprovada amb el vot a favor del govern i el Partit Popular, l'abstenció d'Arenys en Comú i la CUP i els vots en contra d'Esquerra i el PSC. Deixa'm dir-te que aquí un dels apunts és que els partits, sobretot, van qüestionar aquesta proposta perquè pot ser un greuge comparatiu per si ara hi haguessin altres negocis que volguessin presentar-se o pel fet doncs, que hi ha altres concessions que potser no tindran aquestes moratòries.
Bé, doncs, en tot cas, així és el que, això, és el que es va, això és el que es va decidir.
Pròrroga de 2 anys.
Pròrroga de 2 anys. Bueno, i així van al ple, no? Així, sí. Més o menys per aquí van anar les coses. Pisos d'habitatge, la brossa pel setembre, els taxi, un taxi per la nit...
Principi... Una possibilitat, eh?
Bueno, de moment que no, el que... un taxi per la nit, no, no, que no, de moment... no està...
És una possibilitat que, de moment, el que està sobre la taula és que molts usuaris han necessitat aquest servei i que no el tenen disponible.
Doncs aviam com es resol aquesta història.
Deixa'm acabar-te, sí. Amb esports. Dir-te que aquest cap de setmana hi ha competició esportiva. Per exemple, parlem de futbol. El Club de Futbol Arenys rep el Calella, un partit vital per les aspiracions de l'equip, ja que els aranyencs són 7ens a la classificació i el Calella, en aquest cas, és 10è. I també, d'altra banda, el Cinera United, que es troba potser més a
l'exposició.
Sí, en aquest cas, juga diumenge davant la Llàntia de Mataró. Ho veurem què passa i dilluns et portaré tots els resultats.
Va, vinga, van de guanyar els de Calella i els de Mataró, va, vinga.
I tota la resta, d'equips que tenim molts.
Parlo dels de futbol, ara, però hem de guanyar-los a tots, aviam si aquest cap de setmana... Mira que fa mandra jugar a futbol amb aquest temps, no? Ara et diran, no, però jo que... ha de fer mandra, sortir al camp així, camp mullat, saps? Caus i et... patines, saps? Una mica així. Molt bé, Gemma.
Bon cap de setmana, Josep
Igualment,
Maria.
Igualment, que vagi molt bé.
Gaudeixo, eh? A veure... No, a veure.
Que vagi bé. Riure. Fins ara, adéu.
Marta.
Ei, hola, com estàs?
Superbé, cada dia em sento millor.
I el secret?
Doncs ho tens ben a prop.
Sí?
Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
Pràcticament en dos minuts arribem a 2:15 del matí. Som a Ràdio Arenys, cap de setmana, evidentment, amb estrenes cinematogràfiques i, com que segurament moltes activitats a l'aire lliure tampoc no podrem fer, perquè diuen que fotrà fred i plourà molt, doncs... Ei, hem d'anar al teatre aquest cap de setmana, cap butaca buida. És veritat, aquest cap de setmana és el cap de setmana del cap butaca buida. Aquí a Arenys tindrem teatre, us explicarem quines obres, però pels que no hagueu pogut anar al teatre o pels que tingueu predilecció pel cinema, Gemma Lassaba, bon dia, benvingut.
I els que els agrada, el teatre i el cine, pots combinar-ho?
Sí, home.
Les coses no són excloients. En absolut.
És veritat, pots anar el dissabte al teatre i el diumenge al cine o a l'inrevés, eh? O a l'inrevés.
Dissabte... Exacte.
Escolta, però t'he de dir que, Gemma, això és un debat, eh? Però amb els sous que tenim avui en dia, anar al cine i al teatre al cap de setmana, o sigui, tot junt amb un cap de setmana, diguéssim que se'ns peta bastant el pressupost, eh?
Sí, és cert. Bueno, però com més... El del teatre no hi ha unes ofertes ara també que s'han fet per aquest dia al teatre o...
Sí.
Sí, no, i tu, ara és com tot jo sé, ho dic, tu t'has d'acord amb la teoria d'en Joan Maria, però si tu cerques sempre hi han algunes ofertes o carnets de 5 pel·lis o carnets de més descompte en el teatre.
Sí.
Vull dir que si cerques, trobes, eh?
I després hi ha un circuit de sales petites? És a dir, clar, si vas al Victòria, vas al Poliorama, vas al Teatre Nacional de Catalunya, vas a... Si vas a aquests teatres, sobretot de capital, doncs sí, picant. Però també és veritat que hi ha un circuit de sales petites, de si vols, teatres de poble, el Teatre Principal d'Arenys, o a Mataró també teniu alguns, o fins i tot a Barcelona...
El Monumental.
O fins i tot a Barcelona hi ha petites sales també que fan molt bon teatre, a Villarroel, per exemple, que no és tan petita, però que també funciona molt bé. Fan bon teatre i si saps...
I aquí Canet, l'Odeon.
Exacte. I si saps buscar... A preus, a bons preus. No, no diré que...
Sí, 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 sí.
Però si saps buscar, a bons preus.
Sí, sí, es pot fer alguna cosa. I si voleu anar al cinema, doncs mira, ens ha arribat un cap de setmana amb un munt d'estrenes que, perdona, però... Vamos.
Sí?
Un no parar. Sí, sí, sí.
Bones pel·lícules, eh?
Sí, bueno, bones hi ha algunes, altres són normaletes, i unes que arriben amb molta, molta polèmica.
Atenció, va. Doncs va, comença per on vulguis, Gemma, va, per on tires?
Vinga, Blancanieves, la polèmica està posada. Aquesta adaptació en viu del clàssic Conte de Fades, en versió real, d'aquestes que està candidat tant fer Disney, com sí. Mufasa, que ha estat número 1, el Rei León ha estat un número 1 a la box office durant un munt de temps. Doncs ara han fet l'aposta per Blancanieves, la primera pel·lícula d'animació de la història de Walt Disney, o sigui, estem anant a la de 1937. Però la polèmica, per què? Perquè hi ha hagut un merder de Calample. Es veu que, punto número 1, les actrius no suporten. La Raquel Zegler, i sí. la Gal Gadot no, sobretot perquè a nivell polític, clar, la Raquel Sheller és molt, molt, molt pro-Palestina. I vale. la Gal Gadot és, va estar a l'exèrcit israelià. No ha fet sort de dir nada más, com diu aquell, no? Per tant, xoquen d'una manera molt, molt brutal. Punt número dos, els anti-woke, que han decidit. Per què nassos ha de ser protagonista Blancanieves?
Sí?
Una noia llatina, quan Blancanieves és blanca, com
clar,
la neu.
Clar, eh? Vale.
I aquest final i aquesta història que voleu fer de Blancanieves o d'empoderament femení de la protesta o de la protagonista envers el paper de Salvador del País, no, sí. no pot ser. O sigui, que merder total. I un tercer, en el qual sí que estic totalment d'acord i em sumo amb el que s'han emprenyat, és perquè, per exemple, doncs els nans
sí.
no són de veritat. S'ha fet CGI. I ha sortit el Peter Dinklage, el gran protagonista de Juego de Tronos, dient que neu, que hi ha grans actors nans i que poden fer els papers sense cap tipus de problema. I, a més, resulta que és el pitjor d'aquesta pel·lícula. O sigui, com... La pel·lícula està bastant, bastant bé, eh? Una pel·lícula molt, molt ben feta, una altra manera de veure i viure
sí?
aquesta història, però, clar, els nans allà canten com una almeja. Dius, perdona, què és això? Què fan aquests tios aquí al mig? No, aquest CGI, que no va enlloc. Per tant, polèmiques les que vulgueu.
Déu-n'hi-do.
Vulgueu.
Escolta'm, i per què s'han fotut en aquest merder? És a dir, per què han volgut... O sigui, a qui se li ha acudit això?
Bueno, mira, els productors van decidint i després es troben amb aquests marrons. Clar, l'estrena es va fer a Hollywood, però una miqueta d'amagatotis, no va haver-hi entrevistes a les protagonistes, no va haver-hi entrevista.
Uh-huh.
O sigui que tot una miqueta color raro, eh? Llàstima, perquè és un dels grans comptes dels germans Grimm, la direcció és el Mark Webb, que sí. és un home que ha fet Amazing Spider-Man 1 i 2, 500 dies juntos, un infinitat de vídeos musicals, i que, a més, la crítica elogia la capacitat de la pel·lícula per a recuperar la màgia de l'original a l'hora que introdueix nous elements a la història, no? La Raquel Sheller brilla com una supernova en aquesta pel·lícula, encarant a la perfecció la gràcia, el dolçó de la princesa Disney original, festí visual amb uns nous números musicals espectaculars. O sigui que tot està molt bé, però clar, bé, tot aquest, i el que està molt malament, i ja ho torno a dir, són els nans CGI els que deceben en la pel·lícula i que dius l'elecció està desconcertant, dius, però què heu fet, no?
Clar.
En definitiva, és una bona pel·lícula, però que ve amb moltes coses al seu darrere.
De fet, ara estava mirant la Vanguardia i la qualifica de pel·lícula d'animació, eh? És molt
sí.
curiós. Suposo que pel tema dels nans, eh? Però la qualifica
exacte.
De pel·lícula d'animació, que no deixa de ser curiós. Bueno, Blancanieves, mira, ahir parlàvem precisament amb l'Albert Estengra, que és rondallaire, és contacontes, i ens explicava que la majoria de contes, bueno, pràcticament tots els contes infantils, o la bona part d'ells, són adaptacions infantils de contes d'adults, que l'origen dels contes són narracions per gent gran, no? I que després es van adaptar a adults. No hi havia la necessitat, segurament, de fer aquesta pel·lícula i, sobretot, de tirar endavant amb aquesta polèmica. Blancaneus, jo diria que és un personatge que, no sé que l'hagin modernitzat molt bé, està bastant superat ja, la societat.
Es veu que aquest és el que crida l'atenció, el que realment val de la pel·lícula, que s'ha modernitzat, s'ha fet una miqueta, doncs, en els segons d'aquests temps. I la resta, el que tu dius, Josep Maria, és cert, però hi ha un nom que es diu, una paraula que ho diu tot, cash.
Vale.
Anem a fer pasta i mira, ja està, no. I a més, clar, m'ho fas a pasta un mes número 1.
Carai.
Clar, el Rei León, clar, tu pots dir moltes coses, però si la gent va, doncs...
Bueno.
Ells van fer feina.
Doncs escolta, aquesta arribarenys, Blancanieves?
Sí.
Vale.
Sí. Sí,
vale,
sí, sí.
Aquesta arribarenys, per tant, Blancanieves la trobareu a Ocines, aquí a Arenys de Mar. Pel·lícula amb polèmica, em sembla que polèmica que li passa factura, i amb coses ridícules com fer els nans amb intel·ligència artificial, com si no haguessin bons actors nans que pateixen ananisme i que puguin fer aquesta pel·lícula. És com quan a les Cavalcades de Reis, i encara aquest any ha passat, agafen el rei, el Baltasar, i és un tio blanc pintat de negre. Que cosa que dius...
Home, encara passa?
Sí,
encara
sí, passa, sí. Jo crec que aquest any... L'any passat, segur. I crec que aquest any encara hi va haver alguna polèmica per allà, per algun poble d'Andalusia i tal, que això, que havien enganxat un tio i li havien fotut batum a la cara i vinga, a fer de rei Baltasar.
Per Déu, però quina xorrada.
Pues és el mateix, una mica, allò dels nans amb intel·ligència artificial.
Sí, 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 totalment.
És de la mateixa línia.
No tan sols el Peter Dinklage, hi ha molts altres actors que pateixen anarisme i que són molt bons actors i que estan a infinitat de pel·lícules.
Sí, sí. Bueno, doncs, Oscar, la primera proposta. Va, anem a per la segona.
A veure, aquesta té bona pinta, també. S'anomenen Los Aitas, no arriba a l'hora i mitja, i és una pel·lícula que ens retrotau, ens porta cap a la perifèria obrera de Bilbao de finals dels 80, on un equip infantil de gimnàstica rítmica té l'oportunitat de participar en un campionat a Berlín. Atenció, perquè les mares no podran acompanyar les seves filles i la tasca recaurà en els pares, que no semblen molt interessats en el viatge, ni en aquest esport, ni fins i tot en les seves pròpies filles. No? Aquí tenim aquesta comèdia en format road movie, que la dirigeix el Borja Cobea, un tio que presenta una oferta la sèrie divertidíssima de fa un parell de setmanes de Su Majestat, o ocho apellidos catalanes, vascos, Vamos Juan... Un repartiment interessant, un repartiment amb el Quim Gutiérrez, el Juan Diego Boto, dos actors bascos que han fet cosetes i que a sobte fan molt bé, que són l'Iñaki Ardanas i el Miquel Lozada, la Laura Beismar i el Ramon Barea, un repartiment de luxe. A veure, és una comèdia amb sabor nostàlgic i reflexió sobre la paternitat, no? El Borja Cobiaga, doncs, torna amb aquesta comèdia ambientada en els 80, que busca retratar la figura del pare absent a través d'un viatge inesperat, no? Cadascun dels pares dels films representa un estereotip de la paternitat a l'època, pares vidus, separats, despreocupats o poc connectats amb la realitat de les nenes, i Cobiaga ha dit que ha rebaixat el seu habitual grau d'acidesa perquè Els Aitas és una comèdia una miqueta trista, o sigui, que divertida, perquè retrata unes coses, una manera de ser, una manera de fer, que en principi és estereotip, perquè no totes les pares eren igual, evidentment, però que sí que hi havia a finals dels 80. Jo crec que funciona més com una comèdia familiar, ja que com a retrat de costums de l'Espanya dels 80, d'una societat en ple de procés de canvi, i bé, és divertida, està molt ben feta, no? Que els hi passarà quan van cap a Alemanya, a més hi ha un trasfons polític interessant, arriben quan el muro de Berlín doncs és trencat, o sigui, és destruït. Passen coses interessants i bé, és una pel·li curiosa, nostàlgica, i que potser ens fa pensar o els nostres pares o els pares d'alguns amics que eren d'aquesta manera, no? El disseny de producció és brutal, s'han treballat moltíssim perquè creus tot allò que està passant, que és 1989, clar. Sí. I és bé, és una pel·lícula simpàtica i reflexiva, que a vegades, doncs mira, les dues coses lliguen molt bé, i jo tot el que fa el Cobiaga ho miro.
Vale.
Algunes coses amb més il·lusió que altres, però normalment no surto decepcionat.
És una mica ocho apellidos o no? O no té res a veure?
No. És més, podríem dir, una comèdia familiar, o sigui, de tirant cap al Segura, les últimes coses que ha fet el Segura, però amb molt més classe i amb molt més reflexió. És una pel·li que ja mateix el Borja ho diu, que per exemple, Su Majestat, que és l'última que hem pogut veure, que és boníssima, que ha pegut moltíssim, i és àcida, aquí no hi ha aquesta part. És una comèdia més amable, per dir-ho d'alguna manera.
Doncs Aitá, que amb euskera, amb Vázquez, és pares, no? L'Aitá
sí,
és el pare.
Sí.
Per tant, la pel·lícula en si es diu Padres, no? Una mica Los Padres.
Sí. Sí.
Bueno, doncs, segurament és aquelles pel·lícules que acabarà fer fortuna, pel que expliques i pel que d'alguna manera referenciem, és d'aquelles pel·lícules que bueno, acabarà arrelant una mica, no? Tenim bona
acollida. Sí, amb molt bons intèrprets, i ho treballen molt bé, els ha dirigit molt bé. Són fàcils de dirigir, però són molt bons, de veritat, està francament bé.
Doncs Quim Gutiérrez, imagina't, Juan Diego Boto, Iñaki Ardanaz, Miquel Lozada, una pel·lícula de Borja Cobeaga, doncs Los Aitas, és una de les propostes que tenim també aquest cap de setmana. Va, vinga, aixem una altra, va.
Vinga, també ens arriba The Alto Nights. Atenció, la pel·lícula dirigida per Barry Levinson torna a unir-lo per quarta vegada en la seva carrera amb el legendari actor Robert De Niro. O sigui, màfia total aquesta pel·lícula. Té molt bona pinta i, a més, el Robert De Niro ha dit que està molt content d'aquesta pel·lícula, que és de les seves millors que ha fet en tota la seva vida. A més, fa dos papers.
Ah, sí? Dos?
Sí. La pel·lícula ens segueix a dos dels caps del crim organitzat més notoris de Nova York. Per una part, Frank Costello, Robert De Niro, i per l'altra, Pito Ginovese, Robert De Niro, a la seva pugnada pel control dels carrers de la ciutat. Després d'haver estat els millors amics, una gelosia mesquina i una sèrie de traïcions els porten a una col·lisió mortal que canviarà la forma de la màfia i d'Amèrica per sempre. O sigui, ens anem a les pel·lícules de màfia xula, les pel·lícules de màfia Uno de los Nuestros, Casino, Padrino, o la sèrie Soprano, o sigui, una pel·li molt, molt bona. A més, que està dirigit per un mestre, Barry Levinson, un home que ha guanyat un Oscar per Rainman, ha estat nominat per Baxi, una pel·lícula fantàstica que s'anomena La Cortina de Humo, Good Morning Vietnam, o a sèries com Top Six, Història d'una edició, no? O sigui, un molt bon director, un molt bon guionista, Nicolas Pileggi, que va fer el guió de Casino i d'Uno de los Nuestros, i com dèiem, repartiment de luxe, Robert De Niro, Two Times, Debra Messing, Cosmo Jarvis, i molta gent de l'antiga Soprano, el Soprano de la sèrie de capçalera, amb una de la màfia, la Catherine Narducci, el Michael Rispoli i Matthew Rito, per aquesta pel·lícula que és pues, un drama, màfia entre 50 i més altres fets reals, no? Jo crec que és una pel·li més que interessant, que ha arribat una mica, jo em vaig quedar sorprès quan anava a provar en el programa, i dic, ostres, i no, tampoc s'ha fet tanta propositat, no? I a més, en principi, les crítiques són bones.
Sí, sí.
Perquè no deixa de ser una immersió profunda al món de la màfia,
sí. I
destacaran les tensions, pressions que van definir una era. Hi ha molt bones interpretacions, per tant, ho té tot per ser una pel·lícula més que interessant.
Per passar una bona estona, però? És a dir, és diguéssim, no va més enllà, Per passar un bon rato i gaudir de
Si ets amant de les pel·lícules de màfia, és una pel·lícula que complementa amb totes les aquestes que us he comentat abans. És un complement perfecte per Uno de los Nuestros, per exemple, o Casino. Està bé. O sigui, jo us dic que ens han arribat de sobte moltes pel·lis i aquesta és una d'elles.
Home, Robert De Niro sempre és garantia, Xema. És a dir, Robert De Niro és un d'aquests actors que bueno, sempre ve gust de veure i mai et deixa indiferent.
No, és molt bo, molt bo. I bueno, si us sembla, us faig una cinquena pel·lícula que ens arriba a Mataró, aquí no arriba, o a Blanes, si voleu anar-hi, que també hi és. Novo Caín, molt divertida. Ens parla d'un tio, el Nathan Caine, que és un home introvertit, afable, però que neix amb un estrany trastorn genètic que li fa immune al dolor físic. Sí. Quan la seva nova parella és presa com hostatge en l'atracament a un banc, la seva aflicció es converteix en el seu superpoder. És a dir, un tio que tu li fots un pinyo ben fort i ni s'entera, que posa la mà dins de la freïdora i ni s'entera. I, bueno, què passarà? Que quan prenen com hostatge la seva novieta, diu, pues aquí jo ho vaig arreglar, això. Però, clar, és molt divertida perquè el tio no s'ha enterat del que arriba a fer i acaba amb el cos com si fos una mòmia. A veure, el Jack White, que és el seu protagonista, és un xaval que ha sortit no fa gaire, que ha fet coses interessants, com L'Acompanyante, per exemple, la primera pel·lícula que estava molt bé, i l'Amber Mid-Hunter, que li fa el paper de la parella, que l'hem vist a Dream Scenari amb el Nicolas Cage. Molta adrenalina, divertida, hiperintensa, però és un equilibri per fer una comèdia, encant i escenes grotescament esborrenadores, no? Perquè en aules, és per Déu, perquè aquest tio no es mora, i no es mora.
I no es mora.
És a dir, una pel·lícula esbojarrada, però que té el perquè, O sigui, té un... I connectes amb aquest actor i connectes amb el seu personatge. Dius, per favor, que li surtin bé les coses perquè ja no sé què més li pot passar. Bé, és un bon entreteniento.
Sí, com es diu la peli?
Novo Caín.
Novo Caín, Novo Caín, sí. Això ho fan a Mataró. Mira, l'altre dia, suposo que ve arrel d'aquesta estrena, però en algun lloc s'explicaven que es coneixen 3 o 4 casos al món de gent que té aquesta malaltia, aquesta disfunció.
Sí.
De no sentir, i hi ha una altra disfunció afegida, que tenen només 2 o 3 les dues, que és que no senten dolor i no senten fatiga. Combinen... Clar, i deien, això és mortal, perquè, clar, estem parlant de gent que pot començar a córrer, i no para de córrer fins que cauen morts extasiats, sense haver notat en cap moment ni un sol indici de que s'estan cansant. I deien que era brutal, la sensació.
Sí. Aquí està agafat, en el sentit més còmic possible, no analitzat d'una manera mèdica, sí. Però, no deixa de ser reflexiu, Fa pensar, dir, ostres, aquest tio, pobre, no? com li pot passar que no s'enteri de res, no? Interessant.
Pel que dius, pel·lícula divertida, pel·lícula d'una mica de riure i que trobarem a Mataró. La resta ja està, no hi ha massa més a passar la pena. Ja ho tenim bastant solucionat. Robert De Niro, Escolta, estic veient, ara veia un vídeo de Bruce Willis que ha fet 70 anys aquesta setmana.
Ai!
I que és com un nen, està tirant enrere, no? Té Alzheimer, no? Alzheimer, eh? Sí,
sí. Sí, jo no sé on tens Alzheimer o demència. No ho sé.
No sé quina... Per on va, però està fent uns exercicis amb la Demi Moore i tal, i se'l veu una mica com un nen.
Sí, és un mut. És que aquestes malalties són la bomba. Destrueixen la persona, els teus records, la gent que està al teu costat... És molt fort.
És molt bèstia. I finalment, abans d'acomiadar-te ja, només com a comentari. Escolta'm, Kevin Costner, 70 anys també, déu-n'hi-do el bé que està aquest senyor.
Es cuida.
Hòstia, també es cuida...
Ara... Qui?
També es cuiden tots i jo què sé, qui em sortarà per dir-te... No sé...
Ara... No, ara sí que hi ha un moment a nivell de Hollywood que tothom es cuida. Siguis noia, siguis noi, tothom es cuida. I ja tens que... D'alguna manera obres camins, d'alguna manera no... Pot estar per qualsevol càsting de qualsevol pel·lícula de qualsevol edat. I, si no, et quedaràs només allà localitzat en papers de gent que tingui 70.
Ja. No, però jo, per exemple, jo també em cuido, no? I tu també et cuides i, home, des del carinyo, però no estàs tan bé com m'explico. És a dir...
Però si tu cobres el que arribes a cobrar com a actor, també pots explicar molts diners a la teva... salut personal, estètica, és diferent. És molt diferent el seu pressupost i la seva cartera a la nostra.
Vale. Per tant, és una qüestió de pasta, això? És una qüestió del que inverteixes, Vale.
Perquè la Demi Moore, la substància, tu creus amb 62 anys, està tan guapa i tan ben conservada?
Bueno, és un altre cas també excepcional. Sí. També és veritat que és un altre cas excepcional. D'una senyora que té 62 anys i mirarà, no?
Però clar, i és que és això. El que denuncia la pel·lícula, justament, és el que ella fa.
Doncs escolta'm, bé, en tot cas anirem a cuidar-nos una mica, d'una manera més modesta, però ens cuidarem.
Sí, tothom ens hem de cuidar. Fer esport... Caminar, córrer, fer coses, clar que sí.
Xema, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé i bona setmana.
Vinga, igualment, adéu-siau.
Bon dia.
Cortines Montse, possiblement la botiga tèxtil més gran del Maresme. Estem preparant per tu la nova temporada. Cortines Montse, tot en teles, cortines, llençols, mantes, nòrdics, edredons. Treballem amb les primeres marques Destiny, Reig Martí, Jové i moltes més. Ja tenim la nova col·lecció de cobrellits per aquesta temporada. Cortines Montse, ens trobareu a Mataró, Països Baixos 2, cantonada en Via Europa. Truqueu al telèfon 93 750 753 11 93 757 83 11.
Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
Vols anunciar el teu establiment o servei?
Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
Nora 93 792 18 19, al telèfon del Centre Mèdic Maresme, el teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials, per conduir grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 18 19 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
La Fosforera és la teva nova llibreria Arenys de Mar. Descobreix una nova manera de gaudir de la literatura. Més propera, més còmoda i més a mida del que busques. La Fosforera. Vine a veure'ns al número 17 del carrer de Vall i gaudeix d'un cafè mentre descobreixes la nostra selecció de llibres, acompanyat de música en directe i altres activitats. Llibreria La Fosforera, al carrer de Vall. I gaudeix de la literatura a la teva manera.
Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
Dilluns, dia de descans.
Telèfon 93 792 35 46.
Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
Descobreix els nous serveis de Maresma Auto. Revisions oficials multimarca sense perdre la garantia del fabricant. Revisions ITV, canvis de rodes, càrregues d'aire condicionat, electrònica i mecànica sense cita prèvia. Maresma Auto. T'oferim un servei ràpid i efectiu a l'edifici Can Maresma, a la carretera Nacional 2. Maresma Auto, i gaudeix al volant.
Maresma Auto, carretera Nacional 2. Darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
Setmana per relaxar-nos, precisament, per gaudir, per descansar, per dedicar temps lliure a allò que ens agrada. En activitats d'Arenys de Mar en tenim vàries aquest cap de setmana a la nostra vila. Si voleu, podem començar explicant-vos que avui divendres hi ha una conferència sobre educació emocional, Sentim, Pensem i Actuem, que es farà a la biblioteca i que organitza el col·lectiu de reflexió sobre la infància i l'adolescència. Que avui divendres també, dia 21, tenim concert, interpretació i projecció a l'entorn de la música de les dones oblidades del segle XX. És una activitat de la qual us vam parlar ahir, que organitza el grup de lectura en veu alta de l'Ateneu, la pianista Rosa Repiso i que dirigeix la Marta Catalán. Hi ha una projecció d'imatges, aquesta lectura de textos, aquesta música a càrrec de la pianista Rosa Repiso. Ahir sí, si vau anar seguint el programa, en vam parlar en aquest espai que tenim cada 15 dies amb l'Ateneu i que va venir en Francesc Arceller per explicar-nos un parell de propostes. Una era precisament aquesta. És una proposta gratuïta, que avui a les 7 de la tarda omplirà l'Ateneu Aranyenc. Demà, dia 22, dissabte, com que el dia 8 de març, el dissabte 8 de març va ploure molt, es van anul·lar els actes del dia 8 de març del Dia Internacional de la Dona. Doncs bé, es van reprogramar a demà dia 22, que no sé, bueno, en principi també plourà. En tot cas, sembla que la pluja serà diferent, potser no serà tan intensa com la del 8, sinó serà més com la que estem tenint aquests dies, aquesta pluja fina, aquest calabobús, doncs s'ha reprogramat i es farà aquest cap de setmana. Activitats que hi han, per exemple, doncs a la Riera Perafita, davant del Calissai, hi ha activitats per promoure la igualtat. Són activitats gratuïtes, dansa, música, tallers que es faran aquí al Calissai, que ha organitzat la Regidoria d'Igualtat, la d'Infància i Joventut i l'Espai Jove, i que és una oportunitat d'interpel·lar-nos a tots a fer activitats en favor de la igualtat. Què més? Tenim també taller de dibuix urbà amb la Ploma Fauda, demà dissabte a les 11 del matí, a càrrec de l'Albert García. És una activitat per la qual cal inscripció prèvia, però que es farà a la biblioteca d'aquí, de la Biblioteca Pare Fidel Fita. Si voleu inscriure-us o informar-vos, heu de trucar al 93 792 32 53. 93 792 32 53. Hi ha també demà teatre. Hi ha American Pie, a càrrec de la companyia Divines, organitzat per la Societat Coral L'Esperança i la Regidoria de Cultura. The Day, The Music, Diet amb Divines. Una proposta que ens arriba al Teatre Principal i per la qual us recomanem que la gaudiu. Serà a 9:15 de la nit allà al Teatre Principal. També demà dissabte, una hora més tard, a 9:15, a l'Ateneu, ball amb el duet Chic to Chic, per aquells que us agradi doncs això, gaudir i ballar. Què més? Pel que fa al cap de setmana, poca cosa més ja. És a dir, tot ho tenim molt concentrat, sobretot avui a la tarda i, bàsicament, demà dissabte, dia 22. Per tant, diumenge, un dia una mica més lliure, un dia una mica més per gaudir d'altres propostes més familiars, més d'amistats i no tan organitzades des de l'Ajuntament. En un minut arribem a les 11 en punt del matí. Abans... No sé si tindrem temps d'explicar-ho, però en tot cas us ho avanço ara. Aquest cap de setmana el Gremi de Floristes de Catalunya us proposa regalar flors grogues per l'arribada de la primavera. Aneu a la floristeria de confiança, en el nostre cas les Flors Fresi, aquí a Arenys de Mar, i compreu un ram de flors grogues, tant sigui per regalar com per posar a casa. És una iniciativa que, repeteixo, promou el Gremi de Floristes de Catalunya, juntament amb el Mercat de la Flor, i que s'ha organitzat per celebrar l'arribada de la primavera, que va ser tot just ahir, com vèrem aquí a explicar el programa. Per tant, una oportunitat més, una excusa més per posar flors a casa, cosa que és el que hauríem de tenir sempre, i en aquest cas posar les grogues, que encara que la gent del teatre digui que dona mala sort, la veritat és que donen molta alegria. Arribem a les 11 en punt del matí. Tornem després de les notícies.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. A hores d'ara, les autoritats encara treballen en l'accident d'un autocar que s'ha sortit a la via a la C33 a Mollet del Vallès mentre es dirigia a Vic. A l'autocar hi viatjaven 45 persones i els hem atès un total de 16 afectats. 15 han estat lleu, dels quals 6 han estat traslladats a diferents CUAPs, mentre que la resta han estat donats d'alta in situ. A més, també una altra persona en estat menys greu ha estat traslladada a l'Hospital de Mollet. Protecció Civil, a conseqüència de l'accident, ha activat la prealerta del pla Procicat i pel que fa a l'afectació a la via, a hores d'ara continua un carril tallat i es registren algunes retencions mentre es treballa en l'extracció del vehicle accidentat. i també dues persones han mort atropellades a les carreteres catalanes en menys de 12 hores. Aquest matí un camió ha atropellat mortalment un home que caminava per la Nacional 240 a Lleida, al Segrià. Els Mossos han rebut l'avís prop de 6:45 del matí, investiguen a hores d'ara les causes d'aquest accident. També ahir al vespre una dona de 45 anys i veïna de Manresa va morir també atropellada per dos turismes a la C-16C a Sant Fruitós del Bages. Amb aquestes víctimes ja són 35 les persones que han mort, que han perdut la vida, volíem dir, a les carreteres catalanes aquest any. I l'aeroport del Prat preveu cancel·lar avui els 19 vols programats amb Heathrow a causa del tancament de l'aeroport londinenc per un incendi en una subestació elèctrica que està passada nit. Aena no descarta més anul·lacions durant la jornada, ja que Heathrow romandrà tancat fins a aquesta mitjanit. I diverses plataformes d'usuaris del transport públic han convocat una mobilització demà a tot Catalunya per denunciar el servei deficient de Rodalies d'aquests darrers dies. Les entitats critiquen la manca d'accessibilitat i eficiència del sistema. David Cortés Toledano, membre de la plataforma Dignitat a les Vies, ha assenyalat aquest matí al Notícies en Xarxa a Adif com el principal responsable d'aquestes incidències.
El principal responsable que tenim és Adif, que és el gestor de les infraestructures, perquè principalment no escolta els usuaris. Sembla ser que està allà independent i que no té res a veure, però és el principal problema que tenim. Per culpa d'aquesta empresa pública que depèn del Ministeri de Transports, pues tenim la xarxa amb un manteniment nefast, amb unes limitacions temporals de velocitat de més de 5 anys i pues tenim poca esperança de que aquesta empresa, si no canvia i comença a escoltar els usuaris, pues ho veiem malament.
Aquesta mobilització busca visibilitzar els problemes quotidians dels usuaris i pressionar les autoritats perquè prenguin mesures urgents i efectives per millorar-ne el servei. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93-795-7492. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
Marta.
Ei, hola, com estàs?
Superbé, cada dia em sento millor.
I el secret?
Doncs ho tens ben a prop.
Sí?
Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
Ràdio Arenys, la primera.
Cuidem la salut a la ràdio.
I avui volem parlar d'una qüestió que és important, que és l'activitat física i de forma física. Coincidirem que d'aquí uns dies serà el Dia Mundial de l'Activitat Física, el dia 6 d'abril. Volem centrar-nos en aquesta... En aquest fet, en aquesta diada, i sobretot promoure, ara sí que ve el cap de setmana, i ara sí que sembla que si no aquest, un altre arribarà al bon temps, promoure aquesta activitat física. I per això saludem el fisioterapeuta del CAP d'Arenys de Mar, en Mario Larrubia. Mario, molt bon dia i benvingut.
Hola, bon dia.
Parlem, diferenciem què és activitat física i què és exercici físic.
Sí. Bé, l'activitat física seria qualsevol moviment corporal que fem amb la gràcies a la nostra musculatura i que té com a resultat una despesa energètica, no? Com podria ser anar a fer la compra, pujar escales, val? I l'exercici físic seria tota aquella activitat física on tenim un objectiu ja més definit, no? Com podria ser bueno, certa resistència cardiovascular, no? Fer una caminada però en un temps determinat, pujar les escales del xifre més ràpides o més lentes, no? I aquí incloem conceptes com la intensitat, la resistència...
Per tant, el dia 6 d'abril és el Dia Mundial de l'Activitat Física.
Exacte. El dia 6 d'abril celebrem el Dia Mundial de l'Activitat Física i bueno, farem una sèrie d'activitats, també.
Correcte. A veure, comencem explicant. Activitat física, en principi, en fa el gruix de la població. És a dir, gairebé tothom, d'una manera o d'una altra, fa activitat física.
Exacte. L'activitat física normalment és el que coneixem com les famoses 10.000 passes, no?, que ens diu l'OMS, però el que costa més és trobar gent que faci exercici físic, no? És tan important una com l'altra, però sí que és veritat que per mantenir-nos saludables seria convenient fer una miqueta d'activitat física, però amb una intensitat més alta.
Explica'm això de les 10.000 passes de l'OMS. Què diu l'OMS amb això?
Bueno, l'OMS ens recomana una miqueta que per ser saludables, per mantenir-nos activament i envellir més saludablement, és a dir, arribar a una millor qualitat de vida, ens recomana fer 10.000 passes al dia, que les podem fer, bueno, les podem identificar amb, a dia d'avui amb rellotges, amb aplicacions del telèfon que són gratuïtes.
Pregunto, realment són fidedigns. Jo això dels rellotges i de les aplicacions, de vegades és una mica un cachondeo, eh? És a dir, ara en fas 3.000 i estàs rebentat, l'altre dia en fas 12.000 i has anat a comprar la barra del pa. Són fiables o no, això?
És a dir, són fiables entre nosaltres mateixos, no? Al final sí que no podem comparar els rellotges entre la gent, no? Però el meu rellotge sempre em dirà les passes que jo faig, no? Per tant, si un dia faig 10 o faig 8, sí que són bastant fiables.
Per tant, hem de fer cas, i aquí al final es tracta de bellugar-nos, de dedicar-nos cada dia a fer activitat física durant una estona, no? 20 minuts, una mitja hora, el que considerem, no?
Exacte, cuidar una miqueta el nostre cos, la nostra ment, val? Després parlarem una miqueta també dels beneficis que ens aporta el fet de fer activitat física, no? Que no és només a nivell físic, sinó que a nivell, bueno, de salut mental també influeix molt.
Exercici físic és el que ens recomaneu? És a dir, l'exercici és allò que ens diu que hem de fer X cops per setmana i que això també ens ajuda a viure més i viure millor i envellir més lentament?
Exacte. Seria ideal poder fer entre 3 i 5 sessions de la setmana. Després, l'exercici de força, que és el que ara...
Sí, això, amb en Miquel, per exemple, amb en Miquel Paredes, que com sabeu és en aquest cas dietista del CAP, n'hem parlat alguna vegada, que ara això ha canviat.
Sí, seria ideal poder fer dies alterns, no?, l'exercici de força pels beneficis que ens aporta, val? I per tot el tema de la densitat òssia, la mobilitat lliure de les articulacions i els beneficis que ens aporta a nivell, bueno, general.
A qualsevol edat, eh?
Sí, sí, sí. No és un tema d'edat, sinó de constància i de voler cuidar el nostre cos per arribar millor a, bueno, a l'edat adulta, no?
Quins beneficis té fer exercici físic?
Bé, doncs redueix molt el risc de patir malalties cardiovasculars, val? Fins al punt que té més risc de patir una malaltia cardiovascular una persona que no tingui obesitat però que sigui activa, que no una persona que sigui obesa i que sigui activa. Val? Per tant, sí que és superimportant, no? També ens ajuda a mantenir, bueno, el sucre en sang, no?, per evitar malalties com la diabetis tipus 2. Ens ajuda a prevenir el càncer de mama o de colon, problemes com la demència, l'Alzheimer. Val? Ens ajuda a evitar la hipertensió, l'hipercolesterolèmia. Ens reforça els músculs, els ossos. Vull dir, té molts beneficis, no?
Déu-n'hi-do. Tot això només que fent activitat física, eh? Aquestes 10.000 passes a les quals fem referència al principi d'aquesta xerrada.
Exacte, és a dir, sí que és veritat que com més fem, més beneficis tenim, val? Però bueno, fent aquestes 10.000 passes segons l'OMS ja estaríem dins d'aquest rang saludable.
Cada persona ha d'adequar aquesta activitat física a la seva condició, no? Suposo, és a dir, no és el mateix tenir-ne 80 que tenir-ne 70 que tenir-ne 20, i no és el mateix tenir, no sé, artrosi als genolls que no pas no tenir-ne, no?
Exacte. Jo sempre recomano que escoltem el cos sempre que fem algun exercici, no? Al final tenim un sistema d'alarma que és el dolor, no? Molt important, i és el que ens avisa de si podem fer una activitat, si podem fer una altra, val? Jo no considero que hi hagi una activitat millor o una activitat pitjor, sinó que ha de ser individual una miqueta per cadascú de nosaltres.
Això té riscos, evidentment, eh? És a dir, tota la vida, no? Sortir al carrer té riscos, respirar té riscos, evidentment fer activitat física té riscos. Quins són aquests riscos?
Bé, doncs, bueno, les conegudes tiretes, no? Agujetes, que ens augmenten el dolor, no? Després d'haver fet l'exercici. Això no és que sigui dolent, al revés. És favorable per nosaltres, no? Al final, quan tenim aquesta sensació, és senyal que estem enfortint el nostre cos, val? Per tant, podem regular, és a dir, si he fet un dia activitat física i he tingut moltes tiretes, doncs l'endemà tampoc faré la mateixa intensitat, no? És regular una miqueta el nivell en el que ens trobem. Després també fer una progressió adequada, és a dir, començar de menys a més, val? I després tot el tema de la roba i el calçat adequat, la hidratació, la nutrició, no? Que tot això, en Miquel Paré segur que ja ha parlat per aquí.
Ara en parlarem de la roba, eh? Que, i de com, d'aquesta, d'aquests darrers detalls el que deies, però les tiretes és una conya, o sigui, tu diràs que això és bo i tal, però quan les pateixes és un... O sigui, bé, vas fet un quadro tot el dia, sembla Robocop, no hi ha qui es bellugui. I amb això hi ha molts mites. Menjar sucre, fer l'exercici el dia següent, no? El que trenca les tiretes és tornar a fer el mateix el dia següent, que és un drama, perquè, clar, tornes un altre cop a arrencar i els primers 10 minuts, o sigui, allò no arrenca ni amb conya. Què fem? A veure...
Bé, les tiretes al final són microruptures fibrilars que tenim a la musculatura que hem treballat més, no? Llavors, és important que perquè aquestes fibres tornin a alinear i afavorim una miqueta aquesta sensació tan desagradable que estem patint, com més ens movem, abans abans marxaran, no? Llavors, per això és important. Res d'aigua amb sucre ni...
Res. Tornar a posar-se en forma, perdó, posar-se en marxa i ja està.
Ah, exacte.
Parlaves de la roba, eh? i de l'alimentació i de la hidratació, i són elements que no són baladís, sinó que són importants. Per exemple, activitat física, no? Sortim a caminar amb els amics i les amigues, a fer activitat, i acabem fent una cervesa en un bar per mirar de fer comunitat, eh? O fem, per exemple, no? Això els diumenges al matí està ple, no? De gent que surt a fer exercici físic, eh? La bicicleta, xun-xun-xun, i a mitja pedalada es paren allà al restaurant del cim, i que si unes galtes de porc, que si una miqueta de vi, que si un pa amb tomàquet... Tot això què?
Aviam, ara m'ho has posat una mica difícil,
clar,
eh?
Clar, home, a veure...
Però sí que és veritat que, a veure, si partim de la base que potser aquesta gent ja ho fan normalment, sempre millor si ho acompanyen d'exercici físic que no...
Si no, vale.
Exacte. Val? Però, bueno, sempre diem, no?, que al final els beneficis també de poder fer exercici en grup ens aporta molt, no?, a nivell social, compartir una miqueta el que ens agrada... I al final, bueno, les famoses i conegudes endorfines, no? Que s'agreguem a l'hora de fer qualsevol activitat, no? Doncs això també ens aporta molts beneficis.
És cert allò de que diuen que quan més exercici i més activitat física fas, les dues coses, el teu cos més es regula i millor menges i més bons hàbits tens, no? És com una cosa natural.
Exacte. Al final no deixa de ser una rutina, no? Ens aixequem pel matí, esmorzem, portem una bona dieta, busquem un moment al dia per cuidar-nos nosaltres, per poder fer exercici. Després també podem descansar molt millor a la nit, no? Millora la qualitat del son. Ja no dormir més hores, sinó que aquesta qualitat de la son sigui molt millor. Mm.
Parlàvem de la roba i del calçat. I tu que ets fisioterapeuta, és important anar adequadament vestit i adequadament calçat per no arreglar una cosa i espaiar-ne una altra, no?
Exacte. Sí, al final la roba, una roba que sigui còmoda, que transpiri bé, per no perdre massa aigua corporal, val? I el tema del calçat, sí que hi ha una miqueta de controvèrsia ara, no?, que s'està posant molt de moda el tema del barefoot, el calçat aquest minimalista, però bueno, un calçat que sigui respectuós pel peu, que no ens apreti, val? Que a vegades podem tenir problemes a la part dorsal del peu, que a vegades és perquè ens hem apretat massa els cordons, no? Doncs controlar això i que el peu tingui una bona estabilitat, no? Ja no només amb la sabata, sinó reforçant tota la musculatura més intrínseca del peu.
Un calçat adequat, una sabatilla esportiva adequada, i que és el que fa servir la majoria de la gent. Sí que és veritat que els del barefoot i els five fingers i aquestes coses, però que en tot cas, de manera generalitzada, comenceu com tota la vida i ja vindrà, si s'escau, el moment d'innovar, amb aquestes coses. Sedentarisme. Per exemple, jo em passo 2 hores sentat en aquesta cadira. Segur, cada dia, com a mínim. I després, altres tantes, quantes més, en aquella cadira d'allà, preparant el que faré el dia següent. Amb això no es pot evitar. Els que treballem asseguts, treballem asseguts, no?
Sí, això és veritat, no? Però al final sempre podem fer el que li diem pauses actives, no? Que seria, bueno, mobilitzar-nos una miqueta durant la nostra jornada laboral, val? A més, un cop surto a la feina, faig una miqueta d'exercici, no? Però sí que és veritat que a la que estem molta estona sedentaris, no? Com normalment passa a la feina, o gent gran, no? També, que passa moltes hores, diu, Mario, pel matí sí que surto, per la tarda em quedo al sofà mirant la novel·la, no? Doncs, bueno, està bé mirar la novel·la, però, bueno, de tant en tant va bé aixecar-nos, no? Cada 45-60 minuts seria convenient fer una volteta.
Val. És a dir, cada hora aixecar-nos uns 5 minuts aproximadament, fer un tomb per casa, per l'oficina, anar ni que sigui a la fotocopiadora a buscar, perdó, a l'impressora a buscar els papers, fer cada hora com a mínim una activitat d'aquest tipus.
Exacte, sí, sí.
I després, el que són les sessions, com es dissenyen o com es pauten, no? És a dir, perquè clar, per exemple, una cosa que ha canviat, els estiraments. Jo recordo que es feia escalfament i estiraments al principi i activitat física després. Això ha canviat. Ara els estiraments s'han de fer al final.
Sí, al final els estiraments, com bé diu la paraula, no? El que fan és estirar la musculatura. Llavors, per evitar la lesió, sí que es pot fer un estirament dinàmic abans de començar un exercici de resistència, un exercici de força, val? Però aquests estiraments dinàmics no són els que habitualment coneixem. Val? Normalment coneixem els estiraments estàtics, que són els típics, no? Que d'agafar-me amb la mà al cap, sí. No? La mà al genoll, val? Llavors això el que fa és deformar el múscul, val? Per tant, si jo he de començar una activitat de força on necessito que el múscul estigui preparat, l'últim que ens interessa fer és deformar aquesta musculatura, val? Perquè llavors està perdent aquesta capacitat elàstica que té i incrementem el risc de patir una lesió.
Per tant, s'acaba amb estiraments, es comença amb un escalfament, activitat suavet, uns 5 minutillos, i després a la feina, és a dir, a fer el treball amb càrrega, no?, que es diu?
Exacte, sí, sí.
Escolta'm, gent que pateix malalties, penso ara en malalties de tipus molt diferents, Jo he anomenat abans l'artrosi, n'és una, però hi ha altres malalties com la fibromiàlgia, que en són d'altres, no?, què fem amb aquest col·lectiu de persones? És a dir, com fem que aquesta gent faci activitat física? O com es recomana des del CAP que aquesta gent pugui fer activitat física?
Bé, doncs jo recomano que li comentin al seu metge capçalera, val? Perquè actualment estem fent grups de fibromialgia, els fem conjuntament amb un equip multidisciplinar on no només està el fisioterapeuta, sinó que participa també psicologia, participa nutrició, participa infermeria, participa medicina, val? I si hi hagués el cas que es necessités algun altre professional, també es podia plantejar.
Ho dic perquè, per exemple, aquesta que anomenaves de fibromialgia és una malaltia que dona una sensació de fatiga permanent, no? Més enllà de dolors i d'altres símptomes, hi ha també aquesta sensació de fatiga permanent que pateixen moltes dones i que bueno, és un element més de lluita, no?
Exacte, i al final el que fa el cos, no?, és el tenir aquesta sensació de dolor, no?, que el dolor sabem que es crea al cervell, el que fa és evitar el moviment, no? Perquè com més em moc, més dolor tinc. Però sí que és interessant poder trencar aquest cercle amb l'ajuda de diferents professionals.
Que és una mica, per cert, aprofito ja, ja d'allò, que és, me'n vaig, eh? La gent que no té cap malaltia, el que anomenem mandra, no? És que em fa, uf, quina mandra, avui estic més cansat, que és el sovint el que ens passa quan fem activitat física, és aquesta, és tot del cap, no? És tot del nostre cervell.
Bueno, seria una miqueta diferent, no? Però sí que és veritat que hem de vèncer aquesta mandra i saber una miqueta com gestionar-la, és a dir, tenir les nostres eines per poder vèncer aquesta mandra. No? Al final, crec que a tots en algun moment ens ha costat sortir a fer exercici, no? Però sí que és veritat que un cop ho aconsegueixes, després el teu cos t'ho agraeix molt, et trobes molt millor, tens més ganes, i llavors això, vulguis o no, et va convidant a cada dia a fer una miqueta més.
I com a fisioterapeuta, per tant, que tu tens allà un ampli ventall d'exemples, què és el que més maltractem? O sigui, zones del nostre cos especialment complicades i sensibles perquè ho fem malament, perquè l'activitat que fem precisament sempre va carregar allà, perquè, no ho sé, pel motiu que sigui. Però quines són aquells punts que dius, per qui patem?
Bé, doncs jo crec que al final tot va relacionat una miqueta amb el nivell de vida que portem, no? Entre l'estrès, la mala alimentació, tot això no ens ajuda, no? A les articulacions. Jo el que veig més a consulta seria, bueno, sobretot el tema de genolls, maluc, l'esquena, no? A qui no li ha fet mal l'esquena alguna vegada a la seva vida, no? I després, bueno, les cervicals, també per l'ús de tots els telèfons, no? És un tema que ens està preocupant bastant també de cara als joves, i a veure si podem fer una miqueta d'educació sanitària i poder evitar que hi hagi aquests problemes en un futur.
Perquè anem amb el cap avall tota l'estona.
Exacte, és a dir, segons els graus d'inclinació que tenim cervicals,
sí.
Bueno, el nostre cap ha d'aguantar molt més pes que en una situació d'una posició neutra.
Saps que acabes de dir això i els que estem en aquesta taula ens hem posat tots rectes. És a dir, és com si haguéssim posat aquí tots un pal de l'escombra.
Serem una generació amb gepa, nosaltres? Tu creus que això passarà o no?
Bueno, això ja no ho sé, però dolor cervical podem apuntar que segurament sí.
Som molt pocs conscients de la nostra posició corporal, eh? Ara me'n vaig un moment, però som molt poc conscients de la nostra posició corporal, no? Tenim tendència... Tinc un amic que diu que el cuerpo pide tierra, no? Aquesta gent que va així tot el dia. Mm-hmm. Com tirant cap avall. Ho fem sovint, això.
Sí, sí, al final és buscar una miqueta els exercicis que ens ajudin, no?, a corregir aquesta postura, no? Sí que és veritat que al final no podem estar 7 hores, 8 hores de la nostra jornada laboral sentats en una posició totalment recta, com ens l'han venut sempre, no?, de cames doblegades a 90 graus, l'esquena recta, els braços recolzats a sobre la taula, no? Però sí que és veritat que tot i que no tinguem aquesta posició perfecta, sí que és convenient el que dèiem, no?, el trencar aquest moment d'activitat molt estàtica per poder bellugar-se a totes les estructures musculars, òssies...
Doncs prenguem consciència. Escolta'm, ara imaginem-nos que, o pensem, no, més o menys, segur que està passant que algú ens està escoltant i diu, ostres, va, vinga, va. Tu, ja fa dies que la família m'ho diu, jo no estic fent cas, m'hi poso. Què hem de fer? És a dir, al cap tenim, i ets tu, i és en Miquel, i el metge de família, quins suports tenim, com a mínim, per arrencar, o si tenim algun tipus de malaltia crònica que ens pugui, doncs, condicionar, no?, aquesta activitat.
Bé, doncs sí, nosaltres estem ubicats al cap, tots els serveis, des de fisioteràpia, nutrició, psicologia, no?, i el circuit que tenim és, bueno, la persona li comenta al seu metge de capçalera o a la seva infermera referència quina és la problemàtica que té, no? Per exemple, posem un dolor cervical, no?, que hem comentat abans, doncs el metge o la infermera valora si aquesta persona pot ser beneficiós que vingui a un grup de rehabilitació a través de l'exercici terapèutic, no?, sobretot teràpia activa, al cap amb mi, o si fem un altre circuit de derivació.
Però en tot cas, parlar-ho amb el metge de capçalera, amb el metge de família, amb la doctora de família, o amb la infermera, i a partir d'aquí es posa en marxa tot un protocol que, en funció de l'edat, les condicions físiques, les malalties o no, totes aquestes coses, tira per un costat, tira per un altre, però al final acaba donant-nos eines que és objectiu per fer aquesta activitat física i aquesta activitat esportiva, si s'escau.
Exacte, sobretot al final que l'objectiu és ensenyar a la gent, no?, a quins exercicis els hi poden ajudar en el seu dia a dia per millorar una miqueta aquesta qualitat de vida de la que parlàvem, no? És a dir, a la que jo tinc dolor, tot ens afecta, no? Llavors sí, sí que és important combatre-ho com abans millor, val? I llavors no dubteu, sobretot, en comentar-li al vostre metge, a la vostra infermera, val? I ells ja decidiran una miqueta quin és el millor tractament.
Doncs mira, tenint en compte l'estona que fa que parlem i l'estona que feia que jo parlava abans que tu vinguessis, tres voltes a la taula. Mario, t'agraeixo molt que ens hagis acompanyat. Ho farem cas? Tres voltes a la taula, anar a buscar els papers a la impressora, sortir a baix, el que sigui, farem cas, i la gent que ens estigui escoltant, doncs que això, que si no ho fa per pròpia iniciativa, que es posi en contacte amb la seva infermera, amb el seu infermer de capçalera, amb la seva doctora, i a partir d'aquí, doncs, posem en marxa tot aquest protocol. És fisioterapeuta del Centre d'Assistència Primària d'Arenys de Mar, i en tot cas t'agraeixo molt que ens hagis acompanyat avui i ens hagis donat ganes de seguir fent exercici físic.
A vosaltres, gràcies.
A veure.
Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
La televisió a la ràdio, amb Juanjo Almansa.
I abans d'arribar a les 12, Juanjo Almansa, bon dia, benvingut.
Bon dia, què tal, com estem?
Molt bé, amb moltes ganes de no sé de què, perquè amb el dia que està fent...
Jo crec
no
que la gent ens està començant a agafar mania, perquè cada vegada ens escolten. Durem puja per tota la setmana.
Sí, jo crec que si ara mirem audiència, fem un pic a la baixada els divendres. Sí, sí, sí. Els divendres espectacular. Si vols, ens assumem el missatge aquell de... No, l'aigua és important perquè venim de molts mesos de sequera, que és veritat, que no ho nego.
Però ja n'hi ha prou, no?
Home, sí. És a dir, si en lloc de fer 4 setmanes al març féssim una setmana gener, febrer, març, abril, doncs seria molt millor, no? I baixaria molt més i seríem una mica feliços. Estem a la primavera i la veritat és que això sembla que haguem entrat a la tardor.
Correcte.
És una cosa...
Pitjor. Jo crec que tant de temps seguit... Fa molt de temps, eh?
Sí, tant de temps plovent, d'una manera tan continuada. És a dir, és que realment aquesta setmana pràcticament no hem vist el sol.
No.
És a dir, jo recordo que diumenge passat al matí va sortir el sol, al migdia es va... Jo crec que aquesta setmana hores de sol ben poques. Vull dir, i així portem ja unes quantes setmanes. I clar, ara diríem allò de, no, que bé, quedar-nos a casa i veure la tele. Ja, bueno, però és que ja...
Estem farts de la tele.
Exacte. És que ja no queda més per veure. O sigui,
ja no podem explicar res més.
Que no mola tant la tele, m'entens? Per cert, he vist una cosa que es veu que els del Sálvame...
Passen a la 1? Sí. Sí.
És molt heavy, això.
I en poc temps, eh?
Sí, sí, és a dir, xim-pum, han saltat, salten de la cosa del Twitch o...
Del TEN.
O del TEN.
Canal TEN aquest, sí.
Sí, no els he vist mai, eh? Passen a la 1, és a dir, Televisió Espanyola, que era el canal avorrit, amb la gent dels que suposo que canviaran una mica, però fent Sálvame, Belén Esteban, Kiko Hernández, el Matamoros i tots aquests...
Sí, la Patiño.
La Patiño, tots aquests de Televisió Espanyola...
Sí, faran 2 horetes,
sí.
De 6 a 8.
Sí, sí, sí.
I buscaven un presentador que van primer trucar al Marc Giró. Va renunciar, va dir que ell no feia jo.
Home.
I han agafat el que fa a Cifres i Letres a la 2 de la nit. No sé com es diu ara. No. Sembla que és basc.
Sí.
I han agafat aquest noi, eh?
Bueno, no sé, tampoc, pobre, pobre, serà un putximbol, això. Home, Marc Giró, molt bé, eh? És a dir, molt bé d'audiència i molt bé de saber si està funcionant. No, Televisió Espanyola està fent una revifalla important. Bueno, arribarem a Televisió Espanyola, però vull dir, jo crec que valia la pena referenciar aquesta mena de situació.
Sí, en poques setmanes, quan s'estrena el programa, ho direm, eh?
Vale, va, vinga, va. Vale. Va, per on comencem?
Vinga, anem a Antena 3, perquè ja són les segones semifinals d'aquest programa que es diu El Desafío.
Estoy muy nerviosa, la verdad.
Este viernes conoceremos a los 3 últimos finalistas.
Pero dejar a la gente con la boca abierta.
Aquí hacemos locuras, esto es El Desafío.
El desafío, segunda semifinal, el viernes a las 10 en Antena 3.
Bueno, arribem a la recta final, bueno, del desafío, eh?
Bueno, portem arribant a la recta final. O sigui, jo crec que des del programa 2 ja estan
sí,
en la recta final.
Sí, estaven en la recta final, eh?
Perquè tot és així.
Com sí, que
tot...
és veritat que sembla que és el programa ja número 11, eh? 11. És a dir, que han fet, bastantes gravacions, eh? Que és estrany sí. també en un programa de televisió, eh?
Bueno, sí, abans les temporades de tele, almenys si més no... Bueno,
abans era... me'n recordo, els capítols de les sèries eren 20 i pico capítols.
Home!
Ara són 8, 10, com a molt.
Bueno, ara ja van a minissèries.
Sí, sí, sí.
Entre 6 i 8, i si funciona, ja anem a segunda temporada.
Sí, 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 sí.
Abans eren, jo recordo, i quan dic abans, estic parlant de fa 5 anys.
Sí, 10, com a molt.
O com a molt, era 13. Una temporada eren 13. 13, que eren 3 mesos, eren les 13 setmanes de 3 mesos, un trimestre. Eren 13. 13 de sèries, 13 els programes, 13, 13 tot. Ara no.
No, no, no.
Ara aquí 6, aquí 8, aquí 10, aquí ho deixen amb 7, aquí fan un 7 més un remake. Al·lucinant, és al·lucinant. I després, l'altre dia, i això que deien del Sálvame aquest, que passa a Televisió Espanyola, és un altre exemple, abans els programes començaven o al setembre o al gener.
Sí, senyor.
I ara no.
No, no, ara pot començar
bueno,
a mig de març.
Sí, sí, mira, TV3 va acabar el joc de cartes ara fa 2 setmanes i ho ha acabat, ja ha començat un altre. Televisió Espanyola també ho ha fet, Telecinco també. Vull dir, ara s'acaben els programes quan s'acaben
i no passa res.
I no passa res, escolta'm, i tira pa'lante. No, no, escolta'm, són uns moderns, tu i jo no.
No.
Som uns clàssics.
Som uns clàssics. I bueno, i demà dissabte segueixen amb aquest concurs, que a veritat no té gaire audiència, però ja està, que és el Salta presentat per Manuel Fuentes.
Máxima emoción en Salta.
Crónica de una muerte anunciada.
Salta continúa con su gran éxito.
Iván, que sea lo que te quiera.
Salta.
Lo más visto de la noche del sábado.
Salta.
El sábado a las 10 en Antena 3.
Vaya por Dios.
Recordem que és un programa de preguntes, ja has de saltar sobre la pregunta correcta.
I no funciona molt bé, eh?
No, no, la veritat és que està tenint un 9, 8 i pico 9
d'audiència,
eh? Bueno. Que és poquet.
És que no. Així vist, jo no l'he vist, però així com explicat, no...
Per un dissabte a la nit.
Exacte, per un dissabte a la nit. I a més tenint plataformes on fan pel·lícules...
Sèries...
Sèries i totes aquestes coses, la veritat és que no té molt
futbol.
Sentit.
Futbol.
També, també.
Dissabte a la nit.
Aquest dissabte hi ha futbol, també? Ahir va jugar la selecció espanyola?
Sí, torna a jugar diumenge, però dissabte no. Sí, que dissabte potser sí té una mica més d'audiència.
Vale. Però bueno, no, però bueno, és igual. Hi ha futbol, hi ha... Bueno, ja vull dir que no... Vamos, que la tele ha canviat i aquests encara no s'han donat gaire compte, el Fuentes. Però bueno, ja se'n adonarà.
Vinga, anem a la Sexta, programes de reportatges. I el primer és avui divendres, la Sexta Corona, que parla sobre Israel.
Estamos hablando de un crimen de lesa humanidad como si fuese un proyecto inmobiliario.
Yes, ma'am. The U.S. will take over the Gaza Strip.
Lo único que le interesa es construir el Estado. Ese es el problema.
¿Crees que los palestinos quieren estar aquí? Sí.
El Gran Israel. Viaje a las entrañas del Estado judío. Este viernes a las 9:30 en la Sexta Columna.
Els reporters que van fins a Israel, al nucli d'Israel, per parlar amb la gent de Yaya i amb experts aquí sobre el que, bueno, el que aspira el president d'Israel, sobretot.
Benjamin Netanyahu, que aquesta setmana l'ha tornat a liar bombardejant Gaza quan estaven en ple aturada dels bombardejos. És interessant. Jo crec que és interessant aquests programes que estem... Israel, el que passa amb Rússia, el que passa amb Estats Units, el que passa amb Ucraïna... Però des del punt de vista geopolític crec que és molt interessant perquè està resituant tot el planeta, no? És a dir, totes les forces, les bases de la civilització estan posades en dubte en poc temps. I ens està passant pel costat i jo crec que no ho està mirant.
Sí. Israel, bueno, és una mica important. Jo recomano a la gent que llegeixi la història d'Israel perquè és molt interessant. Jo a la universitat vam fer una assignatura que només era la història d'Israel. Durant 3 mesos vam fer Israel. I va ser molt interessant, vaig aprendre molt i ho recomano. Recomano perquè bueno, t'explica des del principi fins ara i la veritat és que és una situació geopolítica, com dius tu, molt important i molt interessant.
Ostres, aquesta que em dius és molt... Doncs ho buscaré, ja farem una... No, farem una... Jo recordo una vegada, estic parlant de fut molts anys, a la ràdio vam portar
com era, un senyor de Terrassa, que era un tio amb molta cultura, jueu, però jueu ortodox, dels que van amb el barret i la barba i tal, i un senyor musulmà, marroquí, però marroquí que, és a dir, parlava català, és a dir, marroquí que ja feia temps que,
Que estava per aquí.
Estava aquí, s'havia arrelat i tal, amb les distàncies dels llocs, gent que més col·laborava, o sigui, col·laboraven amb nosaltres, gent que... Escolta'm, van acabar barallant-se. Van acabar barallant-se. Dos persones arrelades aquí, molt distanciades en el sentit de geogràficament, que sabien el que venien, que s'hi van prestar, que van venir amb la predisposició de dir... No,
debata tranquil·lament.
Tranquil·lament, d'intentar ser didàctics, precisament per la gent no marroquina, no musulmana i no jueva, perquè ho entengui... Van acabar, perquè van començar a tirar enrere, enrere,
fins que van topar.
Bueno, van arribar a la Bíblia. O sigui, a la Bíblia van arribar... perquè quan vosaltres... No, perquè això venia... perquè va ser espectacular. I llavors vaig veure que això tindria molta difícil solució, perquè no...
Sí, és difícil. Té molta difícil solució.
No, molt interessant. Bé. Bueno, et farem cas, Juanjo.
Sí, vinga.
Tot un any, estudiant això.
Tres mesos. Una assignatura de 3 mesos, eh? Sí, però bé. I de matins divendres avui equipo d'investigació. Parar atenció, feia temps que no es parla d'aquest tema. De l'estiu es va parlar moltíssim. De les monjes de Belorado.
Què és això? Pero...
Hola, què tal, hermana?
Bien,
¿usted es?
Alma, soy Alma.
Sor Sion, muchas gracias por ponerse frente a las cámaras de equipo de investigación.
Buenas tardes.
Sor Miriam, ¿verdad?
Las monjas de Belorado. Este viernes a las 10:30, equipo de investigación en La Sexta.
Són aquelles monges que van desertar de l'església perquè no seguien la línia oficial de l'església, sinó que seguien a una persona que, un bisbe d'allà de prop de Belorado, que al final aquest es van barallar amb ell i el van fer fora, i vivien en un convent que estava com embargat i que deien, elles deien que era seu, però no era seu, era de l'església. Una mica molt de jaleo, que a l'estiu, quan no hi havia notícia, va sortir a tots els programes de televisió, i ara tornen a recuperar, van entrevistar aquestes monges in situ.
Per tant, unes monges que van plegar de l'església, però van
segueixen
seguir
sent monges,
vivint com a monges, sentint-se monges.
Sí. Que van, monges de clausura.
Seguien un líder que no... Un líder, perdó, un mossèn, un líder espiritual, no? que han fet fora i que estan ocupant amb un convent perquè les, encara no s'ha decidit, però en principi sembla que sí, que estan ocupant un convent perquè es pensen que és seu, i molt bé. I per què posen la música? No entenc la música de l'exorcista.
Tampoc.
Ah, vale.
No, l'han posat per posar, suposo.
Ah, molt bé. No, és que quan ho he sentit he pensat, calla, que això parla de...
No, per a exorcistes, no.
Gent embruixada o ànimes i tal. No. Que estan aquí. Val, molt bé, molt interessant. Sí. Doncs les
molt
monjes... Què forro de les monjes? Per cert, tenim les clarisses de Pedralbes...
Sí, que ara marxaran, no?
Que ara marxaran. Pobres tres monges de Pedralbes. Sí. Que a mi em fa molta gràcia. Em fa molta pena. Però l'altre dia, parlant de les clarisses quan vivien aquí i tal, algú, no sé qui, em deia... és que vivien en una situació inhumana. És a dir, es veu que vivien... Algú em va dir, no? I vaig pensar... Hòstia, i qui se'n va preocupar? Perquè, clar, l'Església és evident que no se'n va preocupar. La seva congregació tampoc. I aquí sembla que tothom ho sabia, però que ningú deia res. És a dir, no ho sé, si cal portar unes monges als serveis socials, potser els haurem d'acabar duent. Però em va sobtar molt. I sembla que a Barcelona estaven igual, eh? O sigui que, que van munyint els convents i quan ja es veu que no es pot més, marxen. És molt curiós.
Bueno. I dimarts estrena un nou programa, una nova temporada. Ja han fet diverses temporades de la televisió. No sé si te'n recordes d'en Carlos Soberes amb la Sella. Sí. No el presenta Carlos Sobera, el presenta Juan Rabonet, però torna ¿Quién quiere ser millonario?
Arrancamos nueva temporada.
Mira, me están entrando unos sudores.
Con un especial famoso.
¿Vamos? ¿Vamos?
¿Quién quiere ser millonario? El próximo martes a las 11:45 en La Sexta.
Un programa típic fa molts anys i el van tornen a repetir.
Suposo que deuen tenir el format comprat i, per tant, els deu costar pocs diners mantenir-lo. Perquè jo crec que això, molta,
Molta... No, però això ho fan a la Sexta, un dimarts.
Va, a la Sexta, un dimarts, a les 4:45 de la tarda, vull dir, ja. És clar, més tirat no es pot.
No, no, no.
Més tirat no es pot. Bueno, Juan Rabonet, que aquest és el Juan Rabonet aquest.
Sí.
Presenta moltes coses, però no acaba de...
No acaba de ser no. un presentador famós.
No, no acaba d'arrencar. No. És a dir, no. És prou bo com per confiar en ell, no? Perquè va i se va manteniendo, però no acaba de...
No. I mira no que es acaba de consolidar.
I mira que ha tingut oportunitats, eh? Vull dir, perquè...
Sí, sí, presenta moltes coses.
Sí, sí, però bueno, ja d'allò. Bueno, a quien quiere ser millonario...
Quien quiere ser millonario? El dimarts, eh?
Vale.
Vinga, anem al salseo del cor. Oh. Perquè avui divendres, el viernes, entrevisten, atenció, a Pepe Navarro.
Ostres, que gran.
Sigues manteniendo que su padre es Pepe.
No es que sigo manteniendo, es la verdad.
Alejandro Reyes no es hijo mío. Alejandro Reyes es hijo de Ivonne Reyes, no de Pepe Navarro.
De viernes. El viernes a las 10 de la noche en Telecinco.
Parla sobre el suposat fill que va tenir amb l'Ivonne Reyes, que l'Ivonne Reyes diu que el seu i ell diu que no és seu.
El hijo de Ivonne Reyes no es mío.
Aquest home, no sé si va fer ràdio o no, tu sabràs millor
sí,
que jo.
Sí, sí, sí.
Però té veu de ràdio...
Home, sí, sí. El Pepe Navarro venia de la ràdio. Quina ràdio? Ara no sé si era ràdio cadena... Jo ho miraré, això, però sí, sí, venia de... Crec que era de Sabadell. Mm-hmm. Sabadell, o ara... Sabadell? Jo crec que era de Sabadell, el Pepe Navarro. O Mataró.
Com però, va començar?
Però era, és nascut a Sabadell. I sí, sí, té una veu de... Té una, i a
més, d'encarna de noche.
Home! A mi, tu ho veies? Tu ho veies al Mississippi?
Sí, home, era molt petit, però sí, sí.
Espectacular,
sí.
Es posava allà i deia... Déjalo que ruede. I llavors... Déjalo que ruede. I llavors començava a sonar un disco. Esta noche en el Mississippi les hablaremos de la... Saps? Sí. Era espectacular. Amb aquella mena veu de... Amb aquella veu de com de bueno, de sobrat de tot.
I va, crec que el primer Gran Hermano el va presentar ell, no?
Sí. El segon.
El segon.
Jo tinc història amb això. El segon Gran Hermano
el
va presentar ell, que és el Gran Hermano de la Noemí Hungría. Us en recordeu? La Noemí Hungría era una noia que va arribar al Gran Hermano sent heterosexual, que el Gran Hermano es va enamorar d'una altra noia que era lesbiana i van fer match i van fer-se parella, i que després de fer-se parella i trencar la parella i anar-se insultant per tots els platós de televisió, va tornar a ser heterosexual i ara està amb un paparazzi que es diu... un d'aquests que
hi
ha tal. Bueno, total. Però va presentar el segon, que aquesta, quan la Noemí i l'altra, que no me'n recordo com es diu, vivien a Argentona. Van venir a viure aquí al Maresme, van tenir un accident de cotxe que va quedar desfigurada i no la Noemí
l'altra. Sí, me'n recordo, sí.
Aquesta,
sí, sí, sí.
Que van
perdre... Una més grassoneta que l'altra.
Exacte. Sí. Que portaven un Yorkshire al cotxe i el van perdre. Tenien un Mazda d'aquests descapotables i van tenir aquí a la C60 aquí en cap a Granollers i en el context de l'accident van perdre el gos. I bueno, alguns vam estar unes quantes hores buscant el punyeter gos perquè se
l'havia... No va aparèixer.
No. Enric no sé què es diu la seva parella. És un paparazzi que surt de tant en tant per la tele. Ostres, sí. Pues aquest va ser el que va presentar el Pepe Navarro, que tots els concursants el fotien a parir.
Sí.
És un déspota. Que aquí va sortir el Crispin Klander i tots aquests. Mm-hmm. Bueno, va ser molt...
És que vulgui veure en Pepe Navarro aquesta nit, el pot veure a De Viernes.
De Viernes, con Pepe Navarro.
I demà dissabte, hi ha una cosa que te quiero decir, aquest programa de Jorge Javier Vázquez, surten en Jon Aramendi, que és un presentador, i la Severa Jun, que és de cantant.
Después de todo lo que he pasado, quiero ser feliz, Jorge.
Tengo muchas ganas de abrazarla.
Hace muchos años que no tengo un abrazo tuyo y lo necesito.
Y hay una cosa que te quiero decir. Jon Aramendi e Isabela Ayun.
Tú sabes que a mí me encanta la canción.
Oye, qué bien.
Te lo vas a perder.
El sábado a las 10 de la noche en Telecinco.
Bueno, Jon Aramendi és el presentador que feia El Cazador abans de la U.
Sí.
I la Isabel Ayun és d'aquesta cançó que va fer a l'estiu, sobretot que es va fer famosa amb l'Eurocopa d'Espanya, que és la Potra Salvaje.
Aquesta. Potra Salvaje. Sí. Ui, ja està, ja se'ns enganxa.
Aquesta és la tia que només va trobar aquella cançó i vivirà tota la vida. La noia de...
Sí, és una mica...
La Eurovisión, no?
Glenn Medeiros, no tinc hora gens mai lo follo, sí, que no m'ha fet res més. Doncs és una mica això, és veritat.
Sí, sí, sí.
O Janet, que tampoc no em va treure moltes, no, no, que diguem. Molt bé, doncs aquests, què, tenen una cosa que te quiero decir?
Sí, algú no? Es podrà veure o algú explica alguna coseta i ploraran i
bueno,
aquestes coses.
Bueno, aquesta cosa nyonya... No funciona molt bé.
No.
Vale. Però clar, i el que dèiem abans, dissabtes sí, a les 10 de la nit, a Antena 3 tens el Fuentes amb el Quiero...
Sí, a Salta, el Salta.
I aquí tens la cosa que te quiero decir, amb aquella plorera i tal, i un Jorge Javier. Bueno, ja està, bueno, ho tenim fet, això. Sí, sí. No, tampoc no ho veurem, ja t'ho dic ara.
Vinga, anem a la 2. Plano general, amb aquesta sintonia que ens agrada tant.
Que bons que són.
Entrevisten a l'Eduard Fernández.
El teatro es el lugar por excelencia para un actor. Creo que no pasa nada por hablar de todo.
Sí, yo tengo mi vanidad. Creo que el peor enemigo de nosotros mismos somos nosotros mismos.
Drogas, Eduard.
Chungo.
Alcohol.
Chungo.
¿A Eduard Fernández le hubiera gustado ser?
Seguramente Marlon Brando.
Eduard Fernández en Plano General. El viernes en la 2.
Home, a mi Bruce Willis, no et fot. Ah, a veure, clar, és que...
Sí, sí, Eduard Fernández, que ja ha sortit des de que va fer la pel·lícula, sí, l'han entrevistat a tot arreu, eh?
A tot arreu? I després fa un paper molt rar a les entrevistes d'Eduard Fernández, no?
Sí, 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 sí.
Saps?
No sé si fa com a actor o com a persona real, eh?
Sí, és com una mica... És una mica estrany. I després, és veritat que és un molt bon actor, però, bueno, ha fet com una rebrotada. És un fenomen raro, l'Eduard Fernández. Mm-hmm. Sort que li posen aquesta sintonia meravellosa. Que per cert, l'altre dia vaig anar...
Ja la tens?
No, que va, no.
A veure si algun oient ens ajuda.
A veure si algú ens ajuda. Si sabeu com trobar-la, jo ja he mogut fins a la intel·ligència artificial. No hi ha manera, aquesta gent. Bueno, escolta'm, l'altre dia vaig estar mirant... Parlàvem d'històries de Barcelona i tal, no sé què... I mirant un cas d'una ocupació que es va fer al barri de la Prosperitat, allà també a la zona de Nou Barris, vaig veure que els de la Prosperitat havien segrestat el 12 tres vegades. I no els hi han fet cap pel·lícula, en aquests. I vaig pensar, home...
Home, té per una pel·lícula, eh?
Sí, té per una pel·lícula. Van ocupar una plaça, van fer barraquisme, tal, van segrestar el 12 tres vegades i no els hi han fet cap pel·li. I vaig pensar, bueno, a veure, pobra gent també, dal-les algo.
Home!
Sí. Vaig dir, ostres, bueno, ja està, està aquí l'anècdota, no? Però vull dir, bueno, es veu que segrestos de... Els segrestos d'autobusos, els 70-80... A Barcelona anava...
Ah, pim-pam.
Com aquell que agafa el metro.
Déu-n'hi-do. Vinga, anem a 4. 4 dilluns, a aquest programa que és Fuera de Cobertura, que també és de reportatges, fan un reportatge sobre els adolescents que amenacen als professors.
Como vio que no me mataba, pues entonces fue a por mí con un puñal.
Hay disparos en la puerta del colegio.
Sí, un alumno de 17 años la amenazó diciéndole que le iba a violar.
Y es muy duro que los profesores tengáis miedo.
Un estudiante ha apuñalado a una profesora.
Fuera de cobertura.
De hecho, sufrió mucha gente.
El lunes a las 11 menos 10 de la noche, en 4.
És un programa interessant,
sí,
eh?
Sí, és molt interessant.
I després d'aquestes últimes setmanes, aquelles notícies sobre que el que ha passat a Badajoz, que no eren professors, però bueno, eren persones que cuidaven d'adolescents, sí, doncs també anirà bé.
De fet, ara TV3 també està fent aquest programa els dimecres, em sembla, no?
Sí, d'escoles, sí.
I tal. Bueno, sembla que el tema s'està posant damunt de la taula. Hi ha una sèrie que jo no he vist, que m'han recomanat molt, educadors, precisament, i gent que treballa amb adolescents, i hi ha comunicadors que també l'estan recomanant molt, que es diu Adolescentes, és una minissèrie, està penjada a Netflix. Es veu que diuen que el govern britànic s'està plantejant fer de visió obligatòria a les escoles aquesta sèrie que ha penjat Netflix, perquè tracta molt bé el punt de vista de l'adolescència des del punt de vista dels adolescents. I no ho sé, us ho dic perquè sembla que hauria de ser de visió, és de visió recomanada, i hauria de ser de visió obligatòria, parlar de com veuen i com viuen i com es veu el seu entorn, la seva vida, vist des del punt de vista, que està molt ben documentat.
Estaria bé, sí, sí.
Bueno, el dels professors, evidentment, és una trista pena tenir gent que va treballar amb por, per la raó que sigui, que en aquest sentit, bueno, hem de prendre consciència.
Bueno, és una, és un problema, és un problema social. Mm. I ara hi ha lo del Trump, avui hi ha lo del Trump, vos sentiu lo del Trump, que es carrega les subvencions als
pobres. Sí, ho he escoltat ahir, sí, sí.
Cosa que em sembla al·lucinant. És a dir, i que als Estats Units ningú faci... Bueno, aquí també tenim un el tren, el Rodalies que tenim, i ningú fa res. Vull dir que no passa tampoc, no hem de criticar allà. Però em sembla al·lucinant que no hi hagi una revolució social pel tema de l'educació, precisament al col·lectiu de gent més mm-hmm. més pobre. És brutal.
Als Estats Units és que som molt especials.
Mira, estic veient una sèrie, ara, la recomano, Yellowstone,
espectacular. Sí, me l'han comentat, sí, sí.
Espectacular. O sigui, una cosa... Mira, és del Kevin Costner.
Sí, sí, sí.
I surt... Hi ha alguns episodis que surt la Martina Klein. Mm-hmm. Vale? Bueno, la coprota o la protagonista, que és la filla del Costner, és tan guapa que la Klein es veu lletja. Ahir precisament ho parlàvem. És brutal. Bueno, doncs, una de les coses que em crida l'atenció és que surt un nen, ja veureu que sí, qui la vulgui veure, surt un nen. Aquest nen es desescolaritza i no passa res. És a dir, no sé si més endavant, jo no l'he acabat de veure, més endavant torna a l'escola. Però hi ha un moment de la sèrie...
Que el treuen de l'escola...
Sí, sí, que el nen es desescolaritza i ja està. I viu a la muntanya.
Vinga.
No dono més dades per si algú no l'ha vist, però viu allà, pim-pum. I es tracta d'una normalitat brutal, ¿vale? Que és una sèrie, que és ficció, mm-hmm. que és un lejano oeste, un rancho, una reserva índia, un no sé sí. què. Però, bueno, d'alguna manera reflecteix molt aquesta normalitat de... Bueno, depèn de quins contextos, no importa.
No passa res.
Saps? És molt fort. Bueno, ja sí. està. Està aquí.
Bueno, Yellowstone, eh? Ja la que estem, la recomanem.
Home, però molt,
eh?
molt. 5 temporades, jo estic sí, a la quarta. Sí. I me l'estic menjant, però...
Vinga, bueno, pim-pam.
I et dic una cosa, eh? Jo he dit abans que voldria ser com Bruce Willis. Ojo, Kevin Costner amb 70 anys, eh? Ojo, Kevin Costner amb 70 anys. Perquè, o sigui...
No és normal.
No és normal. Mm-hmm. Tio, està millor que jo, que sí, en tinc uns quants menys.
Sí, sí.
És espectacular, aquest senyor.
Aquesta gent es cuida.
Sí, sí, realment sí.
Vinga, anem a Código 10, perquè en el reportatge... Bueno, no, en el programa en directe que vam fer el dimarts a la nit, entrevistaven en José Manuel Saborío de qui és aquest noi. És el cunyat d'en Joaquín, el futbolista.
Sí.
Que parla molt malament, no només d'en Joaquín, sinó de la seva germana, que és la dona d'en Joaquín. Diu que no tenen diners, que estan empobrits i que no sé què. Vale. I que els periodistes l'apretaven molt per dir si sortia a l'entrevista per fer-se famós o de veritat era veritat. I ell diu que és sec. Dient que és sec. Sí. I els periodistes l'apretaven, inclús dubtaven si era veritat o no que era sec. I què va fer ell? Es va treure els ulls
que asco.
De la cara.
Estoy cansado porque se ha puesto en tela de juicio hasta que soy ciego. Vale. Y estoy hasta los cojones ya. Porque yo no soy, yo sí soy ciego de verdad, maldita sea. Se ha dicho hasta que yo conducí un Porsche borracho. Maldita sea. Y yo soy ciego. Mira, mi ojo. Mira mi ojo. Mira, lo ven los ojos. Mira, soy ciego.
No ho he vist, però...
Ho has de mirar.
No.
Els dos ulls, es posa la mà, comença a obrir els ulls dient, mira, soy ciego, i els periodistes posen una cara dient, mare de Déu, senyor. Clar, i com estaven en directe, doncs havien de...
Hosti, on t'ho han fet, això? On era això?
A4.
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 Adéu, tio.
Sí, sí.
Quin fàstic. Perdó, ho sento molt per la gent que porti ulls de vidre i tal, però em fa molta angúnia, soc operatiu. Que fort. Bueno, o sigui...
Aquí tenim APM per bueno, temps,
Aquest és un personatge. Sí, sí. Li diran el Caniques aviat, sí, saps? Sí. Que heavy. Pues, sí, sí. No, ¡Sos ciego! Mare de Déu, senyor, quina angúnia, tio.
Sí, sí.
Jo, la gent que va a la tele a fer coses així... No. No ho entenc,
Bueno.
Jo caic rodó, eh? O sigui, estic a punt de caure rodó ara
imagina't si
i no ho he vist,
tens un entrevistat
només d'imaginar-m'ho imagina't o sigui,
sí.
No. Bueno, passem.
Vinga, anem a TV3, que fa temps que no parlem de TV3. Home, per fi fan alguna cosa interessant.
Home, és que no donen gaire què pensar, que
parlar. Sí. Vinga, diumenge 30 minuts el reportatge parlen sobre una cosa molt interessant. Què passa amb els joves migrants quan compleixen els 18 anys?
El día de mi cumpleaños era 25 de abril. Me dijeron que tenía que salir del centro. Fue difícil porque tienes que salir en un lugar donde no conoces a nadie, no tienes familia. Hay muchos chicos que están durmiendo en todas las calles, todas las partes en Barcelona. Yo no puedo soportar a mí mismo, porque es cuando veo a alguien que está durmiendo en la calle y en vez de salir en un centro, sentí mal con, muy, muy, muy mal con esto.
És que és molt fort el que diu el nano. Quan compres els 18,
sí, sí,
ve algú i li diu, tienes que salir, i ja està.
No hi ha més.
No hi ha més.
És molt bèstia, és molt bèstia, és molt bèstia. És molt animal. Hi ha, bueno, mira el que ha passat aquí amb la zona aquesta que vivien en, al pàrquing. És molt animal. Jo crec que aquí, això bueno, està bé que facin aquest tipus de programa, veurem fins on arriben, però s'ha de denunciar. És a dir, l'administració pública no pot deixar aquesta gent així. No. Ha de donar-los una alternativa. Ha de, quina sigui, és igual. Podem discutir si cap aquí, si cap allà, si amunt o avall, però se'ls ha de donar una alternativa. Tu no pots tenir zombis pel carrer sense papers, sense ofici, sense futur, sense passat...
Sense res.
Sense res. L'altre dia vaig anar per Barcelona, Barri Alt, zona alta de Barcelona, i em vaig fixar que el fenomen tenda de campanya i gent dormint a dintre ja no només és un fenomen de la Ronda Litoral, que ho vam parlar, ens ho parlàvem...
Sí, la Ronda Litoral.
Vale?
Bueno, ara ha sortit Vallcarca, no?, també, que està ple.
Vallcarca, no, ja dic, a zona alta, a Diagonal, tal, també tendes de campanya, en aquest cas era a l'entrada d'un supermercat, no?, un Caprabo. Però... Bueno, és un fenomen que jo crec que s'ha de començar a estudiar i s'ha de començar a donar solucions, perquè el que no podem fer és convertir els espais públics en càmpings, més que res per ordenació. I ara hi ha el dels camps de barraca, els escampats en barraques, el barraquisme. No, està molt bé que ho tractin això i veurem com acaba, però no pinta gens bé això. Molt bé, molt fort, molt bé, molt interessant, sí senyor.
I dilluns comença una nova sèrie a TV3.
Quina? Oh!
Que es diu El mal invisible.
Mata per matar. El mal no s'atura.
És un depredador.
L'assassí en sèrie.
El mal invisible.
Què és això?
Ho fan en David Verdaguer i l'Àngela Cervantes.
Sí?
I és una història real que va passar a Barcelona, que és a l'època del Covid, que la gent no podia sortir al carrer.
Sí?
I hi havia un paio, un assassí, que matava a la gent sense sostre.
Ah, sí?
Correcte.
No vam saber res d'això.
I doncs, diuen que és una història que va passar de veritat, i aquestes dos són dos policies, que són aquests dos que hem dit, que intenten averiguar qui és l'assassí que es passa a les nits del Covid, quan ningú podia sortir, anant al sostre i matant-nos.
Que fort, no ho sabia això. Ara aniré, després aniré a mirar a Maroteca, aviam si trobo
alguna notícia.
Però jo no recordo haver-ho seguit, això. Clar que durant el Covid estàvem tots tan preocupats a no infectar-nos els uns als altres que ja no veies massa cosa més. Però molt interessant, trobo molt interessant aquest tema. El mal invisible, doncs escolta'm, això sembla que s'ha acabat el Crims, no?
Sí.
S'han acabat uns morts i ara anem amb
uns altres.
Està molt bé. Escolta'm, doncs, el dilluns a la nit, ja ho sabeu, mort sang i fetge,
Exacte.
El caso. Bueno,
molt
doncs,
bé,
escolta'm,
doncs tenim feina aquesta setmana,
Aquesta setmana tenim moltes coses a fer. Hasta TV3 fa coses que
sí.
Sap, vull dir que està bé això, està bé. Fins ara res tindria el col·lapse. El senyor dels ulls no m'ha agradat.
Ara tens... Després miraràs imatges, ja veuràs que no podràs evitar a mirar com es treu els ulls.
Fàstic. Per cert, si no teniu res a fer demà dissabte i no us agrada res del que us hem proposat a la tele...
La Letícia Sabater?
A Vic.
Mira, a prop.
Està a Vic.
A les 4 de la tarda també?
No. En una discoteca, la cabanya, em sembla la cabana o la nit. Si aneu abans de la 1, l'entrada és gratis. Si aneu després de la 1, 10 euros. Con consumició. Però, vull dir, ja està.
Estarem atents.
A les 4 de la tarda.
No.
Vinga, va, Juanjo.
Vinga, que hem una cançó d'Aitana Mike Towers, que han fet aquesta cançó aquesta setmana, que es diu sentimiento natural.
Doncs, escolta'm, gràcies, Juanjo, que vagi molt bé.
A vosaltres. Fins la propera.
Tú tienes algo raro, algo que no es sentido, algo que no es humano.
Doncs amb aquesta cançó de l'Aitana ens acomiadem. Tot just d'aquí 10 segons arribem a les 12 i nosaltres tornarem dilluns des d'aquí, des de Radio Arenys. Que va ser un molt bon cap de setmana. A reveure. Tu tienes algo raro.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. A hores d'ara, les autoritats encara treballen en l'accident d'un autocar